92.2 a la freqüència modulada. Com sempre, per tal d'acompanyar-los fins les dues, en moltes veus que de seguida repassem i presentem. Doncs avui tindrem convidats en clau política. En aquest cas, des de Benicàssim i també com a diputada provincial per Ciutadans, Cristina Fernández, que repassarà actualitat del municipi, però també com està la situació a la seva formació amb aquestes tensions, no, que almenys s'han escenificat de cara a l'opinió pública entre la gent que opta a liderar el partit. Doncs bé, amb ella estarem avui i també en clau política, però també de la tasca que es fa des de la Direcció General d'Internacionalització. Ens parlarà la seva responsable, Maria Dolores Parra, del coronavirus, perquè també afecta, la comentarem alguna coseta més al respecte, però també de xifres d'exportació i algunes iniciatives que tenen entre mans. Doncs també amb ella estarem al programa d'avui, així com també parlarem d'altres iniciatives culturals. En aquest cas, des de Vila-real s'està portant a terme una exposició i també unes xerrades entorn a la figura de Gumbau, així que parlarem amb la tècnica de l'Ajuntament per tal de conèixer més detalls al voltant d'una nova sessió d'aquestes tertúlies, la segona, que s'ha programat per avui. I també més iniciatives, en aquest cas cultura, música, que esperem enguany sí que es puga dur endavant si la meteorologia ho permet, com és el Sant Sant Festival, així que també amb els seus responsables parlarem. I també escoltarem la presentació que s'ha fet així a Vila-real de la Fira Medieval, una fira que arribarà aquest cap de setmana a la localitat amb més d'un centenar de parades, una trentena d'actuacions de tot tipus, així que molt variada aquesta programació, aquesta proposta. Així que ho escoltarem, també han estat avui els encarregats de presentar-ho els regidors de Turisme, Diego Vila, i també la regidora de Tradicions i Relacions Institucionals, Noelia Samblas. I també intentarem escoltar, perquè s'ha presentat aquest matí, una iniciativa en la qual col·labora l'Ajuntament però que impulsa la cooperativa catòlico-agrària per tal de crear un insectari a la localitat que puga servir per al control de plagues en els cítrics i també en altres cultius. Així que intentarem escoltar algun detall d'aquesta nova iniciativa. I abans de seguir i abans de repassar els continguts que són tendència a hores d'ara a Twitter, mirem què ens depara la meteorologia. Doncs avui estem en temperatures mínimes de 9 graus, màximes de 10. No s'esperen precipitacions i en compte demà, perquè l'augment de les temperatures que s'esperava especialment per al cap de setmana demà ja serà una realitat, ja que almenys a hores d'ara la previsió és que arribem a 25 graus de màxima demà dijous i mínimes de 8. Algun núvol que pot haver demà, no així precipitacions. Així que igual toca anar amb alguna manegueta curta, no? O amb una manega molt fina, perquè sembla les temperatures tornaran a ser primaverals. I ara sí, repassats els continguts, anem a mirar quins són els temes tendència a les xarxes socials.
És tendència a Twitter.
Doncs de què es parla la primera de les tendències, malauradament, perquè són moltes les informacions i la desinformació al respecte. Coronavirus és en aquest cas l'etiqueta sota la que s'està comentant. Molta informació, crides a la calma, diferents missatges, moltes recomanacions, molts memes també, perquè la gent arriba a un punt que també fa una miqueta de broma en tot. Així que aquesta és la situació. I també així a l'Hospital de la Plana, que hi ha un cas que sembla ja està confirmat d'un veí de Borriana. Doncs bé, també avui l'alcalde José Benlloc ha parlat al respecte, ha fet aquesta crida a la tranquil·litat. Òbviament no es pot negar, no, el cas, però sí confiar, ha dit, en els experts, en els professionals que s'estan aplicant els protocols que emana el Ministeri, també en recomanació de l'Organització Mundial de la Salut. Així que també calma, no?, en aquest sentit, i seguir les recomanacions que fan els professionals sanitaris. Aquest és un dels temes, però també dimecres de cendra és una de les etiquetes, miércoles de ceniza. Així que es recorda, i molta gent doncs explica els motius pels quals és dimecres de cendra, que suposa que siga aquesta jornada i també en relació a això es parla de la Quaresma. Doncs bé, aquests alguns dels temes, però en topetem més assumptes. Es parla, malauradament, d'un cas de violència masclista a priori perquè una dona ha estat assassinada a Aznalcóllar pel seu home, aquesta localitat a Sevilla, un assassinat masclista. Diuen tenia 43 anys i per això molts llaços morats per a reivindicar que aquest tipus de situacions no tornen a passar. Més assumptes també en aquesta jornada en clau esportiva es parla avui de Betel, bandera roja, s'ha plenat tot de grava, un trompo de Betel, sembla que no ha hagut danys, però en aquest cas ha estat l'incidència en la Fórmula 1, en la prova, no?, que s'estava celebrant, ha tingut un error i ha causat, doncs, que apareguera la bandera roja. Més assumptes, en aquest cas també es parla de Seur, en aquest cas crec que està relacionat en alguna cosa del coronavirus, no?, respecte la possibilitat que arriben o no els paquets. Doncs bé, aquesta és una de les etiquetes també que cau una miqueta per casualitat, però també es parla d'altres assumptes. Nacho Cano, que avui celebra 57 anys, el 57 aniversari, i sí que molta la gent que està aprofitant per a felicitar-ho i per a fer conyes ficant fotos de gent que s'assembla o diuen ells que es poden assemblar a Nacho Cano. I també, per exemple, una informació respecte Iberdrola. Un jutge reactiva la investigació Iberdrola per manipular el preu de la llum. És una de les informacions, no?, que ja saltava fa uns dies i que avui torna a estar en el candeler, també perquè la companyia va aconseguir en 2019 un benefici rècord de 3.406 milions d'euros, una xifra que suposa un 13% més que l'exercici anterior. Així que també diuen que va traure benefici de la pròrroga de les nuclears amb 111 milions extra als seus comptes. Doncs aquest és un balanç que també s'ha conegut avui, així que molta la gent que està fent valoració. Doncs fins així el repàs per aquestes tendències. La primera de les pauses i arrenquem amb protagonistes.
Vila-real rememora els seus orígens amb les festes fundacionals i un any més torna el mercat medieval. Parades de venda de productes, exhibicions, mostres d'oficis, teatre, música. Els dies 28 i 29 de febrer i l'1 de març a l'entorn del carrer de Vallarri, Pere III i Sant Pasqual. Gaudeix del mercat medieval. Vila-real avança en turisme. Ajuntament de Vila-real.
Restaurante Arenal Burriana sigue sumando con el restaurante El Faro Villarreal, con el único propósito de que disfrutes del placer de comer bien. Descubre nuestra variedad de arroces, pescados, carnes, una amplia carta en un ambiente íntimo y cálido. Ven a conocernos y lleva tu paladar a buen puerto. Restaurante El Faro Villarreal, Avenida Francia, Villarreal.
Llega la gama Eco de Hyundai Kona. Disfruta de lo último en conducción híbrida y eléctrica de Hyundai y llévatela desde 293 euros al mes con Hyundai Personal. El renting a particulares con todo incluido. Descubre ya la nueva gama Eco de Hyundai Kona. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Movicorea, tu concesionario Hyundai en Castellón y Villarreal.
Qué farta estic de dormir mal, me fa un mal l'esquena que no descanse bé per les nits.
Per què vols?
A tot descans tenen els matalàs als millors preus. Deixa't excuses i vés a tot descans. A l'Avinguda França 6 de Vila-real, junt d'estació.
Eres de todoterreno o de SUV? Deportivo, familiar, elegante y con clase. Seas como seas, tu próximo coche te espera en Tecnovillarreal, punto de venta de Comauto en Vila-real de las marcas Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Tecnovillarreal, Avenida de Francia 62.
Molt bon dia a tots i a tots els oients de la 92.2, la que es parla una servidora, Susana Pérez. Avui dimecres i acompanyada per la primera tenient alcalde de Benicàssim. Molt bon dia, Cristina Fernández.
Què tal, Susana? Molt bon dia.
Ja tenia ganetes de tindre la vostè per ací, perquè com a que, a més del càrrec que té en Benicàssim, vostè també és diputada.
Aixina és.
És diputada provincial per Ciudadanos, i com a que quan no té una comissió en té altra, quan no té una reunió en té una altra, per lo tant tenim poques ocasions de sentir-la.
La veritat és que és difícil quadrar l'agenda, perquè com dius, pues, si no és per l'Ajuntament de Benicàssim, pues, és per Diputació, i a més tots els actes que tenim al voltant de totes les nostres agendes diàries. Però bueno, jo ja saps que així estic com a casa, que m'encanta vindre, i que, bueno, que quan puga vindré.
Vale, pues anem a parlar primer de la gestió municipal, anem a parlar primer de Benicàssim, val? I, bueno, lo més recient és Carnavals.
Sí, vam fer el dissabte una desfilada. Aquest Carnaval de Benicàssim, normalment, bueno, no n'hi ha tradició, la tradició va començar en les escoles, els xiquets així en una desfilada, i a poc, des de la gent del poble, se van animar, i un dia pues, van voler fer aquesta desfilada per l'Esprà, i ara pues, cada vegada n'hi ha més gent, de fet...
Que se suma.
Sí, se suma. De fet, la primera carrossa que va eixir del Pont de Ferro, que és el principi, diguem, del carrer Sant Tomàs, del carrer principal de Benicàssim, quan va arribar al punt final, que és la plaça de les Corts, encara n'hi havia gent que encara no havia eixit a la desfilada, o sigui que n'hi ha moltes carrosses,
molt.
El que volíem, ara ja, perquè no dona temps per enguany, però per a l'any que ve sí que volem sumar-nos amb els allotjaments, amb els hotels i els càmpings, per a fer una espècie de pack, i així que la gent que vinga se pugui quedar a dormir i tinguin també l'oportunitat de conèixer Benicàssim, el que no el conegui, i el que el conegui, pues, d'estar el cap de setmana, que a més va fer una temperatura ideal.
Clar, perquè no només poden hi haure carnavals a Vinaròs, no?
No, per què no? També n'hi ha falles a Borriana i a la Vall.
Eixa és.
I a
Vinaròs. Vostè a sumar a Benicàssim, no?
Sempre, sí.
Després veig que n'hi ha un Consell de Turisme i que se fa per accions, és a dir, són accions trimestrals el que hi ha?
Bueno, nosaltres normalment fem un parell de Consells de Turisme a l'any, en el que exposem, en este primer hem exposat les activitats que des de l'Ajuntament volem fer durant tot l'any. Fem un calendari d'activitats que és flexible i que es pot modificar, perquè, clar, no saps com va ser durant els mesos, pues, n'hi ha coses que se poden fer i n'hi ha coses que no. I després pues, també parlem de coses interessants per al turisme. La gent que ve, els convidats, són empresaris, i són de tots els sectors de Benicàssim, econòmics i de la corporació també. I així anem fent com una, és com una taula de treball. Nosaltres proposem les activitats i els empresaris pues, es diuen algunes iniciatives que podíem dur a terme també, i si es pareix bé, si no es pareix bé, és la veritat que és una mesa prou participativa, i el que hem fet és donar el calendari per enguany de totes les activitats que anem a fer des de turisme a Benicàssim.
I l'última volta que ha estat en aquesta taula reunits, farà un mes, 15 dies?
Sí, fa 15 dies, sí. Vam tractar aquestes activitats, les novetats que anem a fer, i també vam tractar, perquè una setmana abans vam fer una mesa tècnica sobre el que és la ZAS, que és la zona acústicament saturada, i les conclusions que van traure d'allò, i clar, aquesta mesa tècnica no se fa des de fa 7 anys, per lo menos, i clar, els temps han canviat, i volíem pues, donar-li un altre enfoc i a veure l'evolució, no? Perquè s'han fet unes medicions, abans saps que n'hi havia un foco, per exemple, com era la plaça dels Dolors, que era un foco de gent i de ruïdo, i la gent se va queixar molt en aquella època, però claro, això ja fa 10 anys, per lo menos. Ha canviat tot, el foco ara està en una altra part, en uns altres carrers, s'han fet medicions acústiques i van ficar de manifest pues, la evolució una miqueta d'aquestes medides i d'aquestes medides sonores acústiques que se van fer durant aquests anys i el que anem a fer a partir d'ara, que el que volem és continuar en la línia de no molestar a l'oïnat, però sempre pues, deixant també treballar a l'empresari.
Li diria això perquè, clar, Setmana Santa està ahí.
Sí.
I jo suposo que en ese momento el que le preguntarían, el que le dirían si cómo estará la playa para Semana Santa, si estará todo como toca, y les ayudes que tenían que venir en principio para venir casi, si han arribado les que vos te va a demandar, que supose que, bueno, pues con todo el mundo, porque saben que van a ir de lo que se va a demandar, a lo que donen, distamol, però que van tractar este tema?
Sí, efectivament. Això va ser una de les preocupacions i de les preguntes que van llançar un dels empresaris. La regidoria que porta això és la de Medi Ambient i Platges i va estar també la regidora, la meva companya, explicant-lo. Les activitats, bueno, les obres o les accions que se fan a la platja ja hem començat, perquè lògicament si no, no arribem a Setmana Santa. I sí, des de l'Ajuntament...
Han començat a càrrec de l'Ajuntament.
Clar, és que no n'hi ha una altra possibilitat perquè les ajudes no arriben a temps. Sí que és veritat que n'hi ha 30 milions a calcular de destrossos i a la província només han arribat... Bueno, han arribat, no, han dit que arribaran 4,9 milions. Jo pense que és
a
Benicàssim una quantitat...
lo que li han destinat?
Lo que li han destinat, no, sí que sé que hem valorat en més de mig milió d'euros la destrossa que ha fet el temporal i ara estem esperant a veure quan se fa la repartició de lo que ens tocarà a cada. Sí que és veritat que a Diputació, des de Diputació, s'han tret unes bases també per ajudar als municipis. El que passa és que s'han deixat damunt de la taula perquè volien incloure més municipis xicotets que s'han vist afectats, no tant com els municipis de costa, però algo així a fer el repartiment una miqueta equitatiu. Quan s'aprove això, cada població des de Diputació pues serà una ajuda per a maquinària que són 6.400 euros, crec recordar. Vull dir que, a veure, tota ajuda és bona, però primer que arribi, quan té que arribar, i segons que les quantitats siguin ajustades a lo que cada poble ha patit.
I sobretot perquè això se recauda, lo que, les ajudes que se donen dels imposts que paguen els contribuents.
Exactament.
És dir. Però, clar, jo el que li preguntava en si no era si el que ens vindrà, sinó com estaven els empresaris? En quin punt estaven? Estaven inquiets? Estaven esperant a que no arribara? Perquè, clar, una cosa és... En definitiva, tenen confiança o no tenen confiança?
En l'Ajuntament de confiança perquè ja des de la corporació van dir que nosaltres estàvem fent tot el possible i que s'estava arreglant les platges. De fet, estan tots els dies arreglant. El que passa que després anem a veure com... Perquè, clar, cada partida té els seus diners i ara la partida de platges pues, està a zero perquè hem agarrat tot el que teníem per tot l'any, hem agarrat per les platges, per el temporal del Glòria.
Això és el que també em preocupa, és dir, vostè té una partida per a platges, per a tot l'any, per a cobrir unes platges tan importants com les de Benicàssim, que siguin unes platges que atraguen a turisme, que fa rodar l'economia de la província.
Així és.
I ara vostè ho té que invertir.
Bueno, jo no. Jo no sóc la regidora de platges. Jo sóc la de turisme.
Clar, però mira, sí. Sap què passa? Que si no invertís, en este cas la regidoria, que vostè me dia que era la de mig ambient, és
sí,
possible?
Sí,
sí. Repercutís a turisme.
Sí, sí, exactament. Això és tot transversal. El que passa és que cada partida té el seu, va a la seva regidoria. I encara que afecte a turisme, on fiquen els diners és en la partida de platges.
Sí, però és que la que maneja l'economia és la regidoria de turisme. Com que si els turistes veuen que allò no està en condicions per a vindre, optaran per anar-se en un altre puesto. Però vaja, dit això, els empresaris confien en l'Ajuntament més que en les institucions...
Totalment, perquè ja es vam donar un missatge de tranquil·litat que s'està fent. Després, d'on se tragues diners o què farem serà una altra cosa, però ara, per el moment, el més important és tindre a punt les platges per a que vinguin els turistes a Setmana Santa.
I vostès estan treballant en aquesta línia, és a dir, que vostès la tindran disposar per a Setmana Santa, les platges...
I després veurem com se paga.
I després veuran com recuperen.
Exactament.
Per a seguir mantenent les platges.
Exactament.
Perquè estàvem parlant de que la temporada de Benicàssim es començarà en Setmana Santa i no acabarà fins...
Bueno, normalment ara ja s'allarga hasta després del Pilar. S'allarga, sí, perquè en setembre tenim les festes patronals, que normalment ahir era quan s'acaba, però l'any passat ja vam veure que els turistes continuàvem per el clima, per les activitats, perquè s'agrada venir quasi, i allargar en la seva temporada, i molta gent està després del pont del Pilar està a venir quasi.
I té que tindre una oferta turística lo suficientment atraient com per a que vulguin quedar-se tot aquest temps, no?
Exactament, sí. El que pretenem normalment és la desestacionalització, que és el que sempre volem per a que no, per a que no estiguin totes les activitats en juliol i agost, que al final se sature Benicàssim i tampoc podem donar abast a tot.
I sobretot no disfruten tampoc,
claro,
com són totes coses seguides.
Claro, se solapen i no pots disfrutar d'una d'elles, no? I el que estem fent pues, és repartir, no?, totes aquestes activitats, les que se poden fer pues, a l'aire lliure, pues, que siga en una temporada que no plogue, que no faci vent, que n'hi ha...
Sí, però en este cas, en el canvi climàtic que està n'hi ha vent, com a que disfrutem de més dies de sol i, a més, més pront i se'n va més tard.
Per això volem allargar totes les activitats, perquè és que damunt el clima acompanya i serà més fàcil.
I quan vostè ha sentit parlar de... pues bueno, que tampoc estarien tan a favor ara d'alguna manera de reconstruir el que s'emporta a la mar, la sensació o el que vostè els contestaria a les persones... Bueno, alguns partits que aposten perquè la mar recupere el que era de la mar?
A veure, això és veritat. Jo crec que els expertos són els que tenen que dir tots els estudis que se fan, ja se fan. Nosaltres no, jo te puc dir la meva percepció i el que és evident és que això no és puntual. El clor ja és avui i a lo millor d'ací 10 anys tindria que vindre un altre fenomen i ara no serà d'ací 10 anys. Serà d'ací 6 mesos, o d'ací 9, o d'ací 3 mesos, o demà, per el canvi climàtic. Vull dir que estos processos cada vegada seran més assovint. I què tenim que fer? Pues preparar-nos.
Benicàssim s'ha menjat molt de tros de mar?
S'ha menjat, però no tant com altres línies costeres. S'ha menjat perquè a poc a poc... Benicàssim se va menjar, però a poc a poc. No és tot de colp, com ha passat en, no sé si en Moncófar, en Orpesa...
Sí, n'hi ha altres platges que els han guanyat de forma molt ràpida.
Exactament, Benicàssim és més lento, però sí que és veritat que claro, que això ara ocorrirà cada dos per tres. Tenim que estar primer preparats, tenim que saber què anem a fer, per on anem a apostar, i tenim que, sobretot, escoltar els expertos i que ens diguin pues, les solucions que puguem, perquè, clar, no podem estar ficant diners tot l'any, cada dos mesos, o quan vingui un fenomen d'aquestes característiques. Així que anem a escoltar els expertos, els que ens diuen, els que ens aconsellen, i després pues, la línia política pues, ja decidirà el que se fa.
Costes, va estar així el diputat nacional, Germán Renau, i ens va explicar que la partida de diners que anaven a donar ara era la partida que havia destinat Costes, però que, a més, el govern no tancava la porta a poder demanar més quantitat o donar-lo la quantitat als municipis que reclamaven, o sigui, que el que havien donat no era
suficient.
Perquè, clar, tots han dit el mateix, tots els alcaldes han clamat i han dit, mire, és que no mos ha donat ni la meitat del que esperàvem.
I si no pregunta també als de la Dana, que és que no han arribat, ha arribat un terç de lo que havien promès.
Sí, n'hi havia, també dia el diputat mos va explicar que la Dana tenia una quantitat destinada, que hi havia municipis que podien adherir-se a la Dana també encara. Sí, els que no els havia arribat.
Sí, això està molt bé, que s'adherisquen, però i si després no arriba? I el que volem és que si n'hi ha unes quantitats que s'han promès i que des del govern han dit que estarien ahí, que arriben, que se paguen. Al final se queden això, en promeses, i la gent encara no ha recuperat.
Els empresaris que estan a la costa de Benicàssim noten en este moment més, o li han traslladat si tenen més o menys recolzament per part de l'Ajuntament de lo que tenien abans d'entrar vostès? Han notat algun tipus de...
Bueno, la línia ha sigut molt continuista. S'està fent... Bueno, s'està reforçant. Jo crec que s'està reforçant per tots aquests fenòmens que passen i perquè bueno, pues a vegades te passen coses imprevistes i s'ha reforçat. De fet, crec que la partida inclús s'ha incrementat. No podem deixar les platges. O sigui, és el primer reclam turístic de Benicàssim i el que hem de tindre és les platges acondicionades per a tot l'any i sobretot pues, en la temporada alta, que és quan venen els turistes.
Mire, uns minutets de publicitat i parlem de Diputació, si li pareix.
Molt bé.
Tras el éxito en Murriana, el Circo Raluí Legacy llega a Villarreal para presentar su nuevo espectáculo The Magic Formula. 2 horas de un impresionante show lleno de magia y humor. Desapariciones, equilibrios, contorsiones, números únicos en todo el mundo. Es The Magic Formula, el nuevo espectáculo de Circo Raluí Legacy que no te puedes perder. Del 19 de febrero al 1 de marzo en el Jardí de Jaume I en la calle Cardenal Tarancón. Compra ya tus entradas en circoraluí.com. ¡Te esperamos!
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen, más cerca de ti.
Últimos días de rebajas en Canem. Elige 2 o más prendas y llévatelas todas al 50%, pero sin renunciar a la calidad y al servicio de siempre. Ven ahora y descubre la nueva colección para ceremonia y eventos. Canem, la moda que estás buscando en Villarreal y Nules o en www.canem.es.
Ahora en Pepephone puedes acumular los gigas que no gastes en un mes para gastarlos el siguiente. Por eso yo he acumulado todo el aire necesario para contarte este anuncio sin volver a coger aire. Ahora con Pepephone 25 gigas acumulables, fibra 200 megas y llamadas ilimitadas por 48,90 euros al mes. Sin permanencia y con principios incluidos. Pepephone. Ay.
Tu móvil, tú eliges. Distribuidor autorizado de Pepephone en Avenida Francisco Tárrega 53 de Villarreal.
Restaurante Arenal Burriana sigue sumando con el restaurante El Faro Villarreal, con el único propósito de que disfrutes del placer de comer bien. Descubre nuestra variedad de arroces, pescados, carnes, una amplia carta en un ambiente íntimo y cálido. Ven a conocernos y lleva tu paladar a buen puerto. Restaurante El Faro Villarreal, Avenida Francia, Villarreal.
Continuem en este cas parlant en Cristina Fernández, però parlarem de Diputació perquè també ella és diputada provincial i també fa una tasca important. En este últim ple vostè va traure a relluir diverses coses en Diputació, no?
Sí, vam presentar una moció per ajuda al sector del taulell, amb les plantes de cogeneració, perquè estan patint unes pujades en les tasses i en els impostos per energia per part del govern i vam demanar pues això, que s'hi tingués en compte i que fos menys la pressió que patiren aquestes empreses, que així pues, és un sector molt important. I per altra banda també el meu company va defendre la devolució de l'IVA als empresaris del 2017, que encara estan pendents. Això va ser una conjunta entre el Partit Popular i Ciudadanos, una moció conjunta, i per altra banda PSOE i Compromís van fer la seua, incluint a 3 punts també sobre infraestructures i que pertanyien a la infrafinanciació de la Comunitat Valenciana. Nosaltres sí que vam recolzar totes les propostes i a les Corts en consta que també, i bueno, així al ple de Villarreal que se va celebrar ahir, crec que el Partit Socialista es va desmarcar i no va recolzar aquesta proposta.
La devolució de l'IVA del 2017?
Sí.
No la va recolzar?
No la va recolzar el Partit Socialista.
Efectivament. Mire, també algo que se mos ha quedat de Benicàssim i era algo que volia preguntar, i és la formació d'empresaris.
Sí,
què van a fer?
Això ho vam ficar de manifest també al Consell Sectorial de Turisme. Des de altra regidoria que porta, que és la de Desarrollo Sostenible, que també és transversal amb el turisme, volem fer unes formacions que començaran al mes de març fins al mes de maig a tots els empresaris en gastronomia sostenible, en bones pràctiques mediambientals, en responsabilitat social corporativa i en ecologia i sostenibilitat, no? Per a la gastronomia. Volem potenciar els productes de proximitat, de quilòmetre zero que se diuen, els productes de temporada i una producció ecològica que tindrà el seu espai en una ruta de la tapa que volem fer des del 27 de juny al 12 de juliol. on la gent podrà degustar les tapes de cada local adscrits a aquesta ruta i que tindrà la seva finalització en una gala on se donaran uns premis a les tapes, entre elles la tapa gastronòmica més sostenible. Pues tenint en compte la formació que han tingut per a fer-la i d'on prové tots els ingredients de la tapa i com s'ha fet, cuidant sempre aquestes bones pràctiques mediambientals i aquesta responsabilitat social corporativa de tots els hostelers. És una acció que pensem que tindrà bona acollida i és el primer any i si és bé, l'any que ve continuarem fent això.
Clar, la tinc així i com que estan en este moment Ciudadanos, pues té un procés, anirà a primàries. En principi els candidats, si no se presenta algú més, serà Inés Arrimadas i IGEA. Què li pareix el procés intern de Ciudadanos?
Bueno, de moment el dissabte van tindre que aplaçar les votacions per als compromissaris per un fallo informàtic que ja ha assumit aquesta responsabilitat l'empresa que va ser contractada per el partit. Les votacions seran aquest dissabte, 29. Començarem aixina el procés i a partir d'ahí se tancaran les candidatures per a la presidència del partit i el dia 15 serà l'assemblea, el Consell.
Això és el que...
Això és el procediment.
Això és el procediment, és el que tot el món sap. Però l'encontre que van tindre en el des de juny d'Inés Arrimadas, on va arribar IGEA, que volia parlar amb ella diu que en privat, i ella i Inés va dir que tot el que se fa en públic. En aquest encontre que d'alguna manera ella li dia a IGEA que no pensava repartir-se els càrrecs en un despatx.
Jo no sé si estaríem parlant de càrrecs o a lo millor perquè està la premsa davant, a vegades dius coses que després és tot més normal, Que passa que ho veus a la televisió i pareix que sí, que és que estan barallant-se, i no, i me consta que ells parlen molt, i ja ho ha dit, a més, Inés Arrimadas, i lo ideal és que arribaren a un entendiment, perquè sabe la unitat que els dos professen, la unitat, la valentia, el repartiment de sillons que dius tu, no? I els càrrecs. I al final de lo que se tracta és de que este projecte tiri endavant mitjançant, si se té que dialogar i se té que fer autocrítica, se fa, i units, sempre serà millor.
Claro, però com a que cada un defensa d'alguna forma... com funcionaria millor Ciudadanos o com aniria millor?
És que si te pares a pensar, jo crec que n'hi ha un punt en què els dos defensen el mateix, però anant per diferents puestos. És la percepció que jo tinc, no? Jo crec que sí, que ells s'assentaran igualment i poden arribar a una línia estratègica on units serà millor que cada un per la seva
banda. Però en aquest cas, Inés Arrimada el que apunta és millor unidos, és dir, anem a veure... si n'hi ha puestos com per exemple el País Vasco on Ciudadanos i el Partit Popular podia sumar, sumemos. Sabem que en Galícia no ho han acceptat, però claro, cuidado perquè quan anem a Catalunya a lo millor no ho accepta Inés, és dir, però en el cas d'Inés sí que ella vol dir sumemos, no? I en el cas d'Inés la sensació és que no vol Inés.
És que jo penso que cada cas és un cas diferent i se té que estudiar individualment. És a dir, ara n'hi ha una alternativa al País Basc, una alternativa constitucionalista i una alternativa als nacionalistes. Jo crec que és bo que ens ajuntem, i sobretot per no perdre aquests vots constitucionalistes. Feijó ha decidit que no. Jo espero que no se tinga que arrepentir, perquè és que al final ens hem d'ajuntar d'alguna manera per aconseguir aquests vots que hem perdut, no? en les altres eleccions. N'hi haurà en algun lloc en què els dirigents diguin així sí que ens ajuntem, i un altre lloc que diguin així no ens interessa ajuntar-nos. I és a dir, com són de centre, tenim aquesta flexibilitat de dir així sí i així no, i així en el PP i així en el PSOE, sempre que sigui dins d'un centrisme constitucionalista.
Però en aquest cas, per exemple, el que apuntava o el que ens deia Inés Arrimadas era que haurien de fer pacte en Feijó. Feijó diu que no, se queda com cal, i li ho diuen Alfonso Alonso i diu que no, i Pablo Casado, en este cas, decidís destituir Alfonso Alonso.
Claro, és que ni ses coses internes del Partit Popular nosaltres no mos podem ficar. És, jo tinc que respectar la decisió.
Sí, però per això li diria, si ara resulta que anem a fer són les eleccions catalanes,
sí.
I en este cas Inés Arrimadas diu, claro, a mi així no m'interessa sumar-te en tu, estaria en el seu dret.
Pues claro que sí. És que és això, és el que te dic, no? En cada circunscripció el que tenim que fer és així mos interessa, sí, així no mos interessa, no. Estem en ese rango de flexibilitat.
Vostè...
No ens hem d'encasillar en, endavant en això i a tots els puestos d'Espanya igual.
Sí, és que mire, si imagines que d'ací un temps li diuen a vostès, que, bueno, que així en la Comunitat Valenciana tenen que decidir entre Toni Cantó o Isabel Bonich.
Home, no me faig decidir en això.
Bueno, ja sé, pues, vostè perquè se decantaria.
Home, per favor. Però bueno.
Clar,
la duda ofende.
Tornem a lo mateix, no? Tindria que ser sí, estudiar-lo,
això és,
no?
Claro, això són els partits que se tenen que sentar i que
així,
dir...
Perquè així se'n van d'un escó, no? Sí. El Partit Popular i Ciudadanos.
Sí, sí. Però bueno, això ja són els dirigents, els que tindrien que dir, pues, mos interessa i segur que la decisió serà la més encertada i nosaltres... Pues,
bueno, hi havia veus que apuntaven València per a Ciudadanos i Alacant per al Partit Popular. També hi havia aquestes veus. Però bueno, com no podem anticipar-nos i no podem seguir avançant, i ara en aquest moment hem de centrar-nos un poquet més en lo nostre. Claro, jo sé que el vot és privat, i tampoc li puc preguntar, però jo li preguntaria, vostès més diners d'Arrimadas que d'IGEA?
Jo te vaig a dir algo que a lo millor és un típic tòpic, no? Però jo soc del partit. Jo soc de Ciudadanos. Jo pense que en la unitat i per a mi lo ideal seria que els dos estigueren al front. Els dos no poden estar, indubtablement. Sí que és veritat que seria pues, un... Per a mi, no? que una dona presidenta, la primera dona presidenta, sigui la de Ciudadanos. Indubtablement, Inés Arrimadas és una candidata perfecta, ho ha demostrat com a parlamentària, i jo crec que seria una bona presidenta, primera presidenta del govern d'Espanya, una dona.
Uh-huh. Pues entonces, quasi que no li pregunte quin discurs li agrada més, perquè ho acaba de dir, i espere que així en la província de Castelló ocorrisca el mateix. Que tinguem uns Ciudadanos units, que siguen tots a una mateixa veu i que puguem tindre una pròxima dirigenta dona.
El que volem, la unitat, que és el que sempre demanem, no sé per què al final no se dona, m'imagino.
Bueno, és
que...
un partit jove, eh?
Sí, jo crec, la gent me diu això, no? Que uh-huh. Això ha passat en tots els partits al començament, que no tenen una estructura uh-huh. sòlida i que porten pocs anys, però que al final tot això s'estabilitza. I al final pues, se fa la mateixa criba natural perquè la uh-huh. gent pues, que no vol se'n va, la gent que està d'acord, i ven uns altres que estan molt capacitats. O sigui que jo crec que serà és el procediment natural.
Quan un dels seus dels seus candidats no arriba a on té que arribar, vostè apostaria perquè deixarà passar a un altre?
Claro, sí. Així el que té el talent i la capacitat i el que ens pot fer créixer és el que té que estar davant, a primera línia.
Té que tenir generositat política?
Home, clar. Això és un dels principis que encara estem aprenent per lo que te dic, perquè som joves, és un partit jove i encara estem aprenent d'aixes coses, però jo crec que la gent que ara ja sabem on estem tots, ja sabem el que n'hi ha, i jo crec que la gent que ara s'arrime sí que s'arrime en idees clares i sobretot en aquesta generositat que tenim que tindre també és que estem dins.
Després d'aquestes últimes eleccions, Ciudadanos ha deprès la pèrdua o, d'alguna manera, el càstig de vot que li va donar, perquè estic segura que ha sigut un càstig de la no... direcció que mostrava al principi Ciudadanos.
Home, això estem, per això estem en el procés actual, no? De triar els compromissaris, després qui ens representa i després ja serà la línia estratègica i a on va el partit de cara a les pròximes eleccions. Ahí és on de veritat se veurà si hem après o si continuem sent els mateixos.
Vostè pensa que han après?
Bueno, ja t'he dit que això com encara no se sap la direcció del partit quina serà. això té que emanar de dalt.
Sí, però vostè en el seu entorn, en els polítics del seu entorn del seu partit, veu que han après?
N'hi ha de tot. N'hi ha veus que pareix que sí, n'hi ha veus que dius encara estan, no? Aprenent, uh-huh. Però estan en vies d'aprenentatge.
O sigui, que tenen bona predisposició.
Sí, sí.
Cristina Fernández, moltes gràcies per haver estat així en nosaltres, per compartir interioritats del seu partit, que a més tenim ganes de saber, perquè sabem que està en un procés, i per a tornar a consolidar-se, esperem que sigui així i no perguem el centre. No,
siguem optimistes,
manera.
Això és el que volem, que uh-huh. tenim aquest espai per uh-huh. a nosaltres i tenim que aprofitar-lo, i nosaltres està més que decidit i som de centre.
Uh-huh. Moltes gràcies i bon dia.
Gràcies.
Ven a Clínica Dental Llopis Díaz. Somos especialistas en implantología dental. Tu dentadura completa fija con 4 implantes en 48 horas. Y ahora, implante unitario con corona de porcelana desde 28 euros al mes. Clínica Dental Llopis Díaz, Perejil 10 de Villarreal, 964-52-90-48. Odontología de calidad a precio justo. Llama ya al 964-52-90-48. Te esperamos, porque tú eres lo más importante.
Es la felicidad de este valiente.
Nos gusta implicarnos y darlo todo por y para nuestro alumnado. Abogamos por el trato directo y personalizado, porque tú eres Estuditecles. No lo dudes y visítanos en nuestras instalaciones de la calle Molino de Villarreal, donde te informaremos de nuestro amplio catálogo de cursos.
Diez días dura muy poco, pero suficiente como para comprarte un Kia a un precio inigualable. Vuelven los 10 días Kia del 6 al 17 de febrero, con ofertas irrepetibles en toda la gama Kia, híbridos incluidos.
En Kia, tú eliges lo que conduces.
Peset Vidal, tu servicio oficial Kia en Villarreal, calle Fueros de Valencia, 1525.
Restaurante Hierbabuena Villarreal te ofrece paellas a leña, almuerzos a la brasa o menú diario. Ven a disfrutar de auténtica cocina casera de calidad. Encuéntranos en Camí Travesa 16 junto a la Volkswagen. Restaurante Hierbabuena Villarreal, abierto de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Visítanos en Facebook o reserva al 642-1647-27. Restaurante Hierbabuena, como en casa.
Villarreal rememora els seus orígens amb les festes fundacionals i un any més torna el mercat medieval. Parades de venda de productes, exhibicions, mostres d'oficis, teatre, música. Els dies 28 i 29 de febrer i l'1 de març a l'entorn del carrer de Vallarri, Pere III i Sant Pasqual. Gaudeix del mercat medieval. Villarreal avança en turisme. Ajuntament de Villarreal.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
Des de l'Immobiliària Massaguer volem agrair a tota la població de Villarreal tota la confiança depositada al llarg d'aquests 50 anys que ens permet celebrar aquest aniversari amb tota la força i màxima il·lusió per al futur.
Immobiliària Massaguer, calle Ermita 21 de Villarreal, teléfono 964-52-1385.
T'has quedat sense gas i estàs cansat d'esperar el repartidor? Crida la cooperativa al 964-520850 i et portaran a casa la teua bombona de Cepsa. La cooperativa, Avinguda Castelló 75 de Villarreal.
En Odontología Setu Vivanta quieren que empieces el año con tu mejor sonrisa. Ven hasta el 29 de febrero y aprovechate de una revisión completa, limpieza bucodental y blanqueamiento dental gratis. Sí, sí, gratis. Sonríe con Setu Vivanta. Teléfono 964-50-67-45, Avenida Pío XII 30 de Villarreal.
En Juanjo Jove te proponemos que disfrutes de las rebajas. Ven y aprovecha los descuentos de hasta el 50%. Es el momento de renovar tu armario y estar a la moda con el mejor estilo de Juanjo Jove. Visita nuestras rebajas en la calle Mayor San Jaime 4 de Villarreal.
92.2 de la freqüència modulada. En aquest cas ens anem a apropar a una iniciativa que s'impulsa des de l'àrea de cultura a l'Ajuntament de Vila-real i que està emmarcada dins també d'una exposició que ja es va inaugurar fa uns mesos i que roman oberta fins a aquest cap de setmana. Per tal de conèixer més detalls al voltant d'aquesta programació en torn a la figura de l'artista de Vila-real, José Gumbau, ens acompanya a l'altra banda del fil telefònic la tècnica responsable de l'àrea de cultura a Vila-real, Carmela Falomir. Molt bon dia.
Hola, bon dia a tots i a totes.
Un plaer parlar respecte a una figura que no sabem si pot ser una desconeguda o una gran desconeguda per a part de la població, no? Aquest artista, José Gumbau.
Bueno, en un principi, Gumbau, en el Museu de la Ciutat Casa de Polo, tenim una sala permanent dedicada a ell. Tenim pues, la pintura i també dos escultures. També van fer en el seu temps un esforç i també en el carrer, davant justet de lo que és la plaça Vallarri, a l'entrada del carrer Major, també tenim una escultura del mateix retrato de Gumbau fet un artista de València i que mos va cedir la família.
Sí.
Bueno, en este cas, l'exposició és temporal, més que res perquè l'any passat se va celebrar el 30 aniversari del seu, de la seva mort en Marsella.
Sí.
I van voler un poc reivindicar a través de la figura d'aquest pintor tan polifacètic.
Així doncs, en l'exposició, a motiu, no?, conmemorant el 30 aniversari de la seva mort, què es pot veure? Perquè el llegat llegíem, no?, que era més de 4.000 quadres els que va deixar, no? En aquest cas, en l'exposició de Vila-real, què es pot veure si algú encara no ha anat?
Així, en Vila-real, el que és l'exposició temporal està dedicat un poc a lo que és el que té la família, la col·lecció particular que tenen. Tant en aquest cas és la filla, Esmeraldina, la que ha fet la sessió temporal per poder realitzar l'exposició, comissariada per José Miguel Baldó. I bueno, a través de documents, a través de quadros, tant de pintura a l'oli com de dibuixos, esbossos, podem replegar un poc també el recorregut de tot el que va ser Gumbau, de tota la seva obra. Aquesta exposició, a partir del mes de setembre, també se traslada a Benicarló.
Sí.
Llavors també allí se podrà contemplar un poquet, ampliar, o això ja se valorarà. I bueno, el que pretén és un poc recuperar aquesta figura, conèixer a tres peces, que com, claro, al ser permanent sempre mantenim les mateixes, però per poder ampliar i poder donar més a conèixer a tots el que era la figura. Ara en festes fundacionals també vam fer uns tallers didàctics organitzats per la mateixa regidoria i en aquest cas dirigits per Maria Costa, que és una tècnica que tenim ara, i a través d'un taller didàctic on els xiquets de 5è i de 6è de quasi totes les escoles de Vila-real van participar. I la veritat ha sigut una activitat molt, molt dinàmica i molt, molt bonica.
També per apropar aquesta figura, no, als més joves, perquè moltes vegades potser coneixem pintors, no, o artistes internacionals i no sabem o no som conscients de que també així hem tingut gent molt vàlida.
Sí, realment la figura de Gumbau és molt important també en França. Va ser unes dècades on ell va estar allí treballant i també col·laborant en altres produccions. I llavors, clar, a l'estar en França, Espanya diferent, hi ha molta obra que se coneix allí, se coneix molt bé també la seva figura, i el que volem posar ara és un poc impulsar aquest coneixement a nivell de tots, el que era la seva pintura i la seva obra, revaloritzar-la una miquinya més.
Sí.
I, clar, el pas important és difondre sobretot tot el que ell va suposar a nivell d'història de l'art.
I suposem que per això... Sí.
En aquest cas, per això està esperat, també fem la segona tertúlia, en la que està convidada la directora del Museu de Vilafàmies, Rosalia Torrent. Ve també una professora de València, que està dedicada també a lo que és la museografia, estudis d'artistes contemporanis, que se diu Esther Alba. També ve el mateix comissari, José Miguel Juan Baldó, i, bueno, i la participació de, si acas, de Pasqual Tirado, de Jaume Millars, ahir ja, doncs, entre tots, crear un poc una tertúlia, comunicar-nos a veure les coses com poden ser, què se pot aportar, totes aquestes valoracions, que crec que és interessant.
Perquè crec que la d'aquesta vespada, la primera va ser, diguem, Gumbau en l'actualitat, i aquesta vol això, donar una perspectiva de futur, no? De què podria ser en un futur en la seva figura.
Sí, perquè ahí són dos corrents. El que n'hi ha, una és el tema dels propis museus, com manegem les obres dels museus. Uh-huh. Que clar, està clar que el museu, la funció principal és la d'educar, la de difundir, la d'investigar. Està clar que està tancat dins d'unes sales, però intentem traure-ho fora, doncs, a través dels tallers, a través d'altres catàlegs, exposicions temporals que poden anar en diferents centres. Però a banda està la pròpia obra de l'artista, que la manegen en aquest cas o el mateix artista, o els familiars, o els col·leccionistes, o la gent de fora, com poden anar més allà. Uh-huh. Està clar que el museu és una part important i reforçant, sí. Però a part està la part del col·leccionisme, la part de les galeries, la part, en aquest cas, de les redes socials, que també les xarxes socials, que estan entrant en tot el que és el món de l'art, és una base fonamental per a la difusió. Uh-huh. Volia, doncs, això, que cada un que plantejaré els seus pensaments, els seus coneixements, i a partir d'ahir, doncs, anar fent.
Uh-huh. A més, crec que també es va anunciar que enguany s'estrenarà un documental, així que també una peça més per a aconseguir aquesta projecció de Gumbau.
Sí. Sí, és un documental que està subvencionat per la Generalitat, i estan, doncs, sí, estan treballant-lo a nivell de la biografia del mateix Gumbau. Des de xiquet està el que se va faltar ell. I bueno, realment és també una peça que deu de ser important, perquè claro, ahí sí que veus en primer pla el que va ser visualment la seva vida. Uh-huh. Lo interessant que va ser, lo curiós que era, tot el que va anar aportant respecte a lo que ell necessitava en aquest moment, no? Que era sobretot pintar.
Uh-huh. Carmela, també una miqueta com a curiositat, no? I com a experta en l'àmbit de la cultura que eres, algun dels quadres, alguna de les obres que si la gent va, consideres que ha de parar una miqueta més d'atenció? Suposem que per a cada persona un quadre, no un dibuix, suposarà una cosa o una altra, però algú que t'hagi cridat especialment l'atenció t'agrade particularment?
A veure, de l'exposició temporal que tenim ara,
sí.
Per a mi és important el que és el Carnaval de tots els dies. Uh-huh. També estem en fetges de Carnaval.
Sí, que cau bé, no?
Sí, però és una obra molt, molt gran, de tamany,
sí.
I al mateix temps, bueno, això que reflexe, no? Com tots portem les màscares, uns menys... sí que, a veure, el treball de Gumbau és molt social, entonces, en este cas veus aquest quadre gran davant de tu, tots en la seva careta, no? La seva màscara, uh-huh. Però, en canvi, la màscara que veus en un raconet, veus a la mare donant-li d'amamantar al xiquet, no porta ningú dels dos màscara.
Uh-huh. El simbolisme, no?
De Gumbau, uh-huh. Sí, lo interessant de Gumbau és saber llegir el que està dient-te. Uh-huh. Per exemple, aquest quadre a mi me resulta molt, molt bonic per això, els contrastos, no?
Sí.
I si és en la
permanent.
Permanent, està, per exemple, l'omblir la tierra, que també veus pues, ixa lectura que dona, no? Com la dona està ajudant al camp, a l'home, xicoteta, mentre que la figura de l'home és tan gran que no cap dins del quadre i està tot encorbat, perquè estigui com toque, estaria eixint-se del quadre.
Uh-huh. Així que
també és el tema del treball de la terra, el camp...
La figura de la dona, no? Ara que també estem a prop del 8 de març.
Veus, sí. Uh-huh. Saps? Entonces, sempre està ixa lectura de lo que vol ell significar. Uh-huh. I realment toque tots els temes, des del maltracte en la dona, l'home a la terra, les màscares, toque un poc de tot. Uh-huh. Entonces és important entrar no només a veure la part estètica i els diferents estils per als quals ells van anar jugant.
Passa, sí.
O creant, uh-huh. Sinó el que està dient-nos. I jo crec que aquesta part de Gumbau n'hi ha que reivindicar-la perquè és molt, molt, molt interessant, vaja. Uh-huh. Refleja la societat.
I això que
està ell vivint.
Que va viure a, bueno, va néixer a inicis, no, la primera dècada del segle passat,
sí,
però
uh-huh.
I va faltar en el 89, no, però que tot i
sí.
Així són missatges i són temàtiques que encara avui dia tenen molta contundència.
Sí, sí, perquè ja t'he dit que està el reflexe també el maltractament de la dona.
Uh-huh.
És molt sutil la imatge, però
està.
I ell conta també la història, sí. Uh-huh. Algo que entonces estava i ara també.
No, no s'espera.
Però a mi realment el Carnaval de tots els dies que està en la temporal m'agrada molt.
Sí.
La imatge de la filla també és molt bonica.
Uh-huh.
És així, un paisatge molt italià, molt sutil. també és molt bonica, aquesta imatge. I dalt, pues, n'hi ha un poquet de tot, també, clar.
Vamos, que sí, però aquesta...
Jo sí convido a anar i si en algun moment volem que fem de guies, explicant un poc, pues, no n'hi ha cap inconvenient.
Doncs bé, esperem que també siga o per la tertúlia o perquè falten uns dies, no?, fins als 29, que tanqueu aquesta exposició sí. temporal, que la gent... Si no ho ha fet, encara que descobrisca o redescobrisca a Gumbau, no?, i reivindiquem una miqueta els artistes amb setge i local.
Sí, són artistes locals, però teniu que tindre en compte
de projecció.
Que també han tingut una trajectòria externa a nivell nacional, com ha sigut Ortells, que s'ha manejat molt a nivell d'Espanya, sí. Madrid, sobretot, però en aquest cas Gumbau s'ha manejat molt a nivell de França, inclús té obra en Amèrica, o sigui, és gent que sí que s'ha conegut fora. S'ha quedat un poc així dins com a, no sé, com a algo local que tu dius, no? Entonces estem intentant revaloritzar aquesta figura que bueno, sí que va tenir una projecció fora. A nivell nacional i internacional.
Doncs bé, esperem que la gent no sàpien ficar en el lloc que correspon a Gumbau. I sí. Carmela, doncs moltíssimes gràcies per explicar-nos una miqueta el que hi ha previst en torn a aquest pintor i esperem parlar en breu d'aquesta o altres iniciatives.
Moltes gràcies a vosaltres per atendre-nos.
Enumerarlas todas aquí es imposible. Ven a Óptica Villarreal y descubre las ofertas en gafas de sol, monturas, progresivos, lentes de contacto. Si necesitas renovar tu mirada, aprovecha ahora las ofertas de Óptica Villarreal. Óptica Villarreal, Dr. Fon 17, Centro Barilux Especialista.
¡Agricultor! Así de fácil, 10 centímetros por anegada de ruedo y la coniza no verá. Así de fácil, ruedo aplicará y el pinete este verano no verá. Así de fácil, con ruedo un regalo se llevará, distribuido por Agromaestra 964-32-2041. Ven a la Taberna de Alba y disfruta de las cenas y digestivos que te ofrecen y ahora con un nuevo centro de ocio, Núcleo Pub. No esperes a que te lo cuenten. La Taberna de Alba, un lugar hecho para ti en calle Covasanta 43 de Villarreal, de lunes a sábado de 6 de la tarde a cierre. Y la mejor diversión en Núcleo Pub, calle Aragón 3, frente Pizzería Bon Gust, los viernes y sábados de 10 a cierre y los domingos de 7 a cierre.
Bienvenidos a la era del nuevo Nissan Juke, el crossover coupé con un diseño revolucionario y la última tecnología para que conducir sea una experiencia increíble. Pero a ver, espera, para.
Es que no sé qué hago grabando este anuncio, si ya puedes ir a tu concesionario, probar el nuevo Nissan Juke y comprobarlo por ti mismo.
Nissan. Innovation that excites.
Satra. Avenida Valencia 223. Castellón.
Y en Villarreal, carretera de Honda.
En Odontología Setu Vivanta quieren que empieces el año con tu mejor sonrisa. Ven hasta el 29 de febrero y aprovéchate de una revisión completa, limpieza bucodental y blanqueamiento dental gratis. Sí, sí, gratis. Sonríe con Setu Vivanta. Teléfono 964 50 67 45, Avenida Pío Duce 30 de Villarreal.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
We'll be right back.
Continuem en directe a la 92.2 de la freqüència modulada. Com ja s'hauran assabentat de ben segur molts de vostès, hi ha un cas de coronavirus a l'Hospital de la Plana. Estaven també pendents aquestes confirmacions d'un veí de Borrena, segons han replegat molts mitjans de comunicació de la província. I avui també li hem preguntat al respecte a l'alcalde de la localitat, José Benlloc, que ja que l'hospital està en terme de Vila-real, ha llançat un missatge a la tranquil·litat, tenint en compte la situació que és, però ha demanat que es confie en els professionals per tal de fer front a aquest cas.
Jo que vivim en una societat en la que, evidentment, les noves tecnologies i sobretot també la resposta de les administracions davant d'aquest tipus de crisis que comuniquen a través de les plataformes que avui són molt senzilles comunicar, Twitter i Facebook i pàgines web i per tant per internet les notícies, fan que tot correga com la pólvora, no? Però tant corre com la pólvora la veritat com la mentira i com el bulo. Entonces, lo primer, intentar transmitir tota la tranquil·litat possible en algo que evidentment no anem a llevar-li importància perquè la té, i tot aquest tipus de qüestions que tenen que veure en la postglobalitat o la postglobalització, perquè ja no podem parlar de globalització, podem parlar ja de lo que està després de la globalització, és a dir, avui és impossible ja controlar la circulació humana per tots els llocs, fijeu-vos que si ve d'Itàlia, que si la testa en una fira no sé a on, etcètera, no? Bueno, jo tinc que dir que sí, que evidentment la notícia que s'ha publicat és ISA, que n'hi ha un cas que no és de Vila-real, però que està en l'Hospital de la Plana, perquè està així, l'hospital de la nostra demarcació, del nostre departament, que estic en contacte permanent ahir en la consellera des del primer moment, quan se va analitzar el cas i se va corroborar que donava positiu al Covid, al coronavirus. I els protocols que s'han aplicat són els protocols que des del Ministeri, que la conselleria venia ahir, precisament quan estava parlant amb ella en diverses ocasions de vesprà, venia en l'AVE i se tallava contínuament perquè venien de la reunió que els havia convocat el ministre de Sanitat a tots els consellers d'Espanya, donat que s'ha activat el protocol, evidentment, recomanat per l'OMS, per la facilitat de transmissió que té el virus i, evidentment, recordar tot el que s'ha explicat, és a dir, el nivell de mortalitat no és alt, és molt paregut a una gripe, tots els anys molt moltíssima gent per la gripe, inclús en el nostre hospital, i això no ens té que tranquil·litzar, ens té que fer confiar en la nostra Conselleria de Sanitat, en els nostres professionals sanitaris, que me consta que estan treballant d'una manera seria i com toca, però més allà de tot això, pues no val la pena, i sobretot demanar a la gent que a través de les xarxes socials abandone la broma, abandone la burla, abandone moltes vegades el xiste en aquestes qüestions, que se fan bromes, que si ara suspenem això, que si ara les falles no sé què, perquè l'únic que genera és més alarmisme i d'alguna manera més preocupació per part de la societat. De moment, el que sabem és això. Estem pendents d'una roda de premsa que té que fer el president de la Generalitat i la consellera de Sanitat, m'ho han comunicat este matí, on anunciaran alguns avanços més, i donaran complides explicacions davant de tots els mitjans de comunicació, que són ells els competents en aquesta matèria, que ho tenen que fer. Per part de l'Ajuntament de Vila-real i com a alcalde, que els tinc que dir, des d'ahir, des del primer dia que se'ns va comunicar, vaig estar en contacte permanent amb l'alcaldessa de Borriana, Maria José Safont, vaig estar en contacte permanent amb la conselleria, amb el gerent, amb Miquel Rovira, de l'hospital, amb la pròpia consellera directament, amb Anna Barceló, i ens hem ficat a la total disposició per a qualsevol mesura, per a qualsevol ajuda que puguen requerir si és que aixina és necessari. Més no podem fer. Nosaltres hem de confiar en aquells que saben d'aquest tema. La sanitat pública espanyola és de les millors del món, val? I és una sanitat que és capaç de poder controlar aquestes coses en les garanties adequades, i estic segur que la controlarem. I després sí que aconsella la gent pues, les recomanacions que la pròpia conselleria, que van rodant per les xarxes i que nosaltres des de l'Ajuntament de Vila-real també hem rebotat a través de la nostra web, pues, que se seguisquen, no? Pues, llevar-se les mans prou i evitar algun tipus de conductes que ahí se diu i que jo no vaig a reiterar.
Aquest respecte, la Generalitat Valenciana, per a les persones que procedien del nord d'Itàlia en relació al Covid-19, que és el codi que s'ha donat a aquest virus, doncs deia que si en els 14 dies següents, després de l'arribada a Espanya, una persona està en bon estat de salut, pot continuar fent una vida normal en família, es recomana observar el propi estat, i com en totes les malalties de transmissió respiratòria, es recomana adoptar mesures d'higiene habituals com cobrir-se el nas i boca en tot si ho estornudar, usar mocadors d'un sol ús i realitzar una freqüent rentada de mans. Si s'aprecien símptomes respiratoris com a tos, febre o sensació de falta d'aire, es recomana romandre en la residència habitual i evitar el contacte amb altres persones, mantenint una distància, diuen, superior a un metre, i el contacte de forma telefònica amb un servei mèdic mitjançant el 112, informant dels antecedents del viatge i els símptomes que presenta perquè es pugui fer una valoració. Doncs aquesta és la informació que publicava fa un parell de dies la Generalitat i que continua vigent de respecte a les recomanacions, però també més enllà dels casos que puguen haver, està parlant-se dels efectes que pot tenir en l'economia, les exportacions en viatges o participació en fires debut a la por que s'ha extès amb el coronavirus. Doncs també d'aquesta situació hem parlat amb la directora general d'internacionalització. Més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada aquests dies. Per sort o per desgràcia es parla molt del coronavirus, d'aquest virus que ha traspassat ja fronteres de molts països i de diferents continents, i també volem conèixer quins són els efectes que té a l'economia, a l'exportació i a les diferents cadenes, no?, també de moviment de mercaderies. I per això, per tal de conèixer els efectes i l'anàlisi que han pogut fer o s'està fent des de la Generalitat, ens acompanya la directora general d'Internacionalització, Maria Dolores Parra. Mari Parra, molt bon dia.
Molt bon dia.
Doncs és també, no?, un dels protagonistes, suposem, el coronavirus en tots els moviments de les empreses durant aquests dies.
Pues la veritat és que sí, ja sabeu, bueno, des de que es va iniciar el brot, no, a Xina ja fa unes quantes setmanes, ja es va afectar, no, una miqueta tot el tema de bueno, com anava a afectar-nos sobretot al tema de les importacions, perquè com sabeu, pues, la principal fàbrica del món i moltes de les empreses que tenim així al nostre territori, doncs també depenen en alguna part, no, de que aquestes importacions puguin arribar a temps. Però és veritat que conforme hem avançat en els dies, no, el pànic és major, pareix que n'hi ha altres països afectats i al principi teníem aquesta postura de bueno, jo crec que l'hem de mantenir, de tranquil·litat, etc. Però és cert que doncs certes decisions no ajuden, no, a guardar aquesta tranquil·litat i bueno, cada dia ens assabentem d'alguna decisió nova, com per exemple, com sabeu, ahir per exemple jo estava a Madrid en el ICES, en el Consell d'Administració, vam estar barallant la possibilitat de la fira, una fira molt important que fem al Chapó en empreses d'agricultura i d'alimentació en general, doncs van preguntar, no, si se mantenia o si s'anava a anul·lar. Ahir ens van dir que se mantenia i este matí ens hem desdejunat que la Fira Foodex, on anem a participar en 10 empreses valencianes, conjuntament en ICES i altres empreses de tot l'estat, doncs que s'anul·la, no? Doncs imagineu el que això també suposa a nivell de, pues, una que ja havies avançat del pagament de tots els estants, etc, i a veure com recuperem més diners i les empreses, no, que ja havien avançat el pagament dels seus viatges, hotels, etc, però sobretot l'oportunitat de no veure els seus clients, no? I així no continuem. Estem pendent d'una altra fira que tenim a Rússia en el sector de la maquinària ceràmica de Castelló. Estem pendents a veure si s'anul·la. En principi pareix que avui continua, però com ja vos he dit, igual de mano con Mossack en Sant Suspès i Safira de Mosbil, que on també estan les empreses productores i de fruites i esmalts. El que passa que nosaltres en aquesta ocasió anem en un pavelló agrupat en la maquinària. Però ara també estava llegint que la Fira del Moble de Milà queda suspesa a esta nova indicació. Doncs també imagineu, no?, la importància que té per a un sector com és el moble valencià el que se deixa en l'aire la Fira de Milà. Uh-huh. Així que, bueno, pues estem ahí en unes setmanes de a veure com evoluciona tot això.
I també, per exemple, estàvem mirant ara la borsa, no?, que també torna a caure. Així que tot està també depenent de l'extensió d'aquest virus.
Sí, jo crec que pues, produeix incertesa, no? Més que res és el de com s'avançarà en tot això, i jo crec que el principal problema és com reacciona la societat, no? La gent, més que el virus en si mateixa, sinó si al final el pànic te fa prendre decisions poc coherents, no?, o poc racionals, al final està afectant al consum o està afectant a decisions de viatjar o ara hem de valorar també com afectarà el turisme, no?, en el nostre cas, perquè inclús si parles en la teua gent més propera, tot el món està dient, no, és que jo tenia un viatge la setmana que ve en Falles o la setmana que ve en Magdalena, me n'anava fora i estic anul·lant aquest viatge turístic. Aquestes decisions, no?, de prudència, de por, o cada un que les classifique com vulga, però que al final estan condicionant, pues, a sectors econòmics en general. I al igual que ho fem des de la vida privada, en les nostres decisions del dia a dia, pues, les empreses també estan sent contagiades, no?, per aquesta por.
I no sabem si, no només en el cas de participació d'empreses en diferents esdeveniments internacionals, sinó també en el tema de les exportacions, si s'exporta més, perquè fins ara Espanya havia passat una miqueta de punter o també s'ha paralitzat el tema d'exportar fora per aquesta por, no?, que pot haver-se instaurat en tots els mercats.
Sí, en principi, quan se va detectar, no n'hi havia una problemàtica, no?, en les exportacions en general del territori valencià, però sí que estàvem focalitzant-nos en com afectaria a Xina per el tema de la paràlisi del seu consum intern. És a dir, si al final estaven tots tancats en casa, no podien eixir, els ports xinesos no estaven funcionant, l'activitat productiva no estava treballant, no? Entonces, no era per el contagi del virus, sinó perquè n'hi havia tota una societat en casa tancada que no podia consumir, no? Entonces, ahí sí que van començar a analitzar quines exportacions podrien estar més afectades de forma directa. Sempre en la cautela que toca, perquè penseu que Xina és un gran proveïdor nostre, no? Però com a client només representa el 1,39% de les exportacions que des de tot el territori s'envien fora, no? Aleshores, tampoc estàvem parlant d'una animalada, no? No és com si diguem-nos que el mercat xinès per a l'economia valenciana representa un 30% o un 40%. Estem parlant de que és un 1,39%. Però sí que és cert que n'hi ha alguns sectors, i ja no sectors, sinó empreses concretes que estan exportant productes concrets on el mercat xinès pot arribar a representar el 100% de la seva exportació o vora un 50%. Aleshores, ahir sí que vam analitzar qui era, no?, el que podria estar afectant d'una forma més directa. El del calcer ens va dir que, perquè vam analitzar, no?, què és el que més estàvem exportant cap allà, i el principal producte que exportem, encara que ens sorprenga, són sabates, no?, sabates d'alta gamma, no?, destinades a un públic en una capacitat adquisitiva major, i que per a ells això representava un 4% del total de la seva exportació, que encara així ells pensaven que sí que els podia afectar, sobretot perquè tot el que no s'havia venut en el primer trimestre de l'any, perquè allí se consumís molt en l'any nou xinès, clar, la gent estava en casa, no anava a la tenda a comprar unes sabates, i també no van anar a la Fira de Milà, que també va ser ara fa no res, fa dues setmanes, pues, clar, la decisió de compra de la campanya d'hivern de l'any que ve no l'han pogut encara tindre entre les mans, ni han tingut la idea de com va a determinar-se aquest mercat per a la producció de la nostra indústria. Aleshores, sí que estan preocupats perquè, una, no s'ha consumit, allò que tenien en estoc està ahí, i a lo millor el que fan és deixar-lo ja cara a la campanya de l'any que ve. Uh-huh. I després un altre sector que també ens va preocupar quan vam veure les dades és que, per exemple, tot el que s'exporta de mármol i granito però sense treballar, el que és la pedra, no? El bloc sencer, d'aquest codi carancelari representava pues, un 46% el mercat xinès, no? Tot el que s'exportava al món, pues, un 46% anava destinat a Xina. Van parlar en l'associació i el que ens van dir és que efectivament ahir n'hi havia un risc, però que a lo millor també se podia generar una oportunitat, perquè quan s'envien pedres sense treballar i després allí se treballen, a mirar el moment de que se podria començar a enviar a altres mercats, perquè Xina el que farà treballar-los i després exportar-les, acabar ells venent al seu client final xinès, no? Per dir-ho d'alguna manera.
Sí.
Així que, bueno, pues ahí estem, treballant colze a colze en els sectors més afectats i sobretot pendents, no?, de com evolucionarà tot això.
I sí que una miqueta l'expectativa, no?, i esperant que l'impacte no siga major, perquè òbviament les persones són importants, però al final també va molt més enllà tot el que puga passar.
Sí, efectivament, jo crec que sobretot hem de tindre calma, no?, en aquests moments. Sí. Jo crec que és important, sense, bueno, sempre en la cautela, no?, i ficant les precaucions necessàries, però jo crec que no hem d'entrar en pànic, no?, en aquests moments. I bueno, esperar a veure com s'evoluciona. Per la nostra part, els becaris que teníem tant en Xina com en Itàlia, Milà, i en Bolònia els hem repatriat, per dir-ho d'alguna manera, no?, a casa. I bueno, estarem pendents també de com evoluciona i si n'hi ha altres països que tinguem que prendre la mateixa decisió, doncs els oferirem el mateix, no?, que puguen tornar a cada casa.
Doncs esperem que no vagi més i que també l'impacte final del coronavirus en l'economia i en les exportacions no sigui molt més gran. Directora, moltíssimes gràcies com sempre i parlem d'ací uns dies.
Pues gràcies a vosaltres com sempre.
Pero apoya bien el sofá, hija, que se te va a caer.
Papá, que no cabe, que el maletero es muy pequeño. ¿A quién se le ocurre llevar un sofá de dos plazas en un coche?
Que sí que cabe, que como no lo llevemos hoy a la villa, tu madre nos mata, que me lo lleva diciendo un año.
Pues malconízate.
¿Tienes que trasladar algún mueble? Ven a Malco y olvídate de soluciones raras. Alquila la furgoneta que mejor se acople a tus necesidades y solo por el tiempo que la necesites. Malconízate.
Los domingos, con Mediterráneo, la revista Lecturas te sale por 50 céntimos. Sí, has oído bien, 50 céntimos. No te la pierdas. La revista Lecturas, la mejor revista del corazón, por solo 50 céntimos, los domingos con Mediterráneo, tu periódico. El periódico de Castellón.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Villarreal.
Llega la gama Eco de Hyundai Kona. Disfruta de lo último en conducción híbrida y eléctrica de Hyundai y llévatela desde 293 euros al mes con Hyundai Personal. El renting a particulares con todo incluido. Descubre ya la nueva gama Eco de Hyundai Kona. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Movicorea, tu concesionario Hyundai en Castellón y Villarreal.
Últimos días de Canem Kids. Ven y aprovecha descuentos de hasta el 60%. La moda infantil y juvenil que estás buscando para los más pequeños de la casa la tienes en Canem Kids. Canem, la ropa que estás buscando en Villarreal y Nules o en www.canem.es.
Servilim Villarreal. Limpieza de locales, comunidades, garajes, nueva obra, limpieza integral del hogar. Y si lo necesitas, también realizan limpieza por horas. Cuentan con personal altamente capacitado. Pide presupuesto sin compromiso. Infórmate en Servilim, calle Manuel Sánchez Warner 1 de Villarreal. O llama al 653 20 42 94.
La fibra de Másmóvil cuesta muy poco, incluso mucho menos que animar una fiesta.
¡Conga!
Y es que la fibra de Másmóvil cuesta tan poco que es gratis para siempre contratando una línea móvil. Y además, las líneas adicionales en tu móvil a mitad de precio también para siempre.
Infórmate en Tu Móvil, tú eliges, distribuidor autorizado de Másmóvil en Avenida Francisco Tárrega 53 de Villarreal.
Másmóvil, y empieza a ahorrar.
¿Eres de todoterreno o de SUV? ¿Deportivo? ¿Familiar? ¿Elegante y con clase?
Seas como seas, tu próximo coche te espera en Tecnovillarreal, punto de venta de Comauto en Villarreal de las marcas Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Tecnovillarreal, Avenida de Francia 62.
Villarreal rememora els seus orígens amb les festes fundacionals i un any més torna al mercat medieval. Parades de venda de productes, exhibicions, mostres d'oficis, teatre, música. Els dies 28 i 29 de febrer i l'1 de març a l'entorn del carrer de Vallarri, Pere III i Sant Pasqual. Gaudeix del mercat medieval. Villarreal avança en turisme. Ajuntament de Villarreal.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma. Perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno. Además, te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón. Se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Villarreal.
Més assumptes a la 92.2 de la freqüència modulada. Continuem en directe, 12:25, i anem a parlar d'un festival que, com tots els festivals i tots els esdeveniments a l'aire lliure, depenen de la meteorologia. Esperem que enguany no passi el que va passar fa un any, perquè malauradament es va haver de suspendre, no?, per recomanació de seguretat. Estem parlant del Sansan, que arribarà al mes d'abril a Benicàssim, i per tal de conèixer ja aquests primers detalls, les primeres novetats, ens acompanya el responsable de l'organització, Roberto Recuero. Bon dia, buenos días.
Hola, què tal? Buenos días, Sheila.
Bueno, el año pasado ya ha pasado, ¿no?
El año pasado ha pasado, y al revés, lo tenemos muy presente por dos motivos. Uno es la seguridad, vamos a seguir manteniendo los mismos estándares de seguridad. Siempre que pongamos haya riesgo para cualquiera, de sea trabajador, sea artista o sea público, tomaremos estas medidas. Y con muchas ganas, pues porque justamente queremos celebrar ya esta edición. El año pasado nos quedamos con las ganas, así que con más ganas que nunca para afrontar esta nueva edición del Sansan esta Semana Santa.
¿Cuántas ediciones ya?
Séptima edición, tercera en Benicàssim.
¿Qué os llevó a venir aquí?
Tengo que decir que nosotros somos nuevos, es decir, antes había otra dirección, otra organización, y nosotros entramos en el año 2018, que ya estábamos en Benicàssim. Sí, es verdad que conozco el festival desde los primeros años, pero no sé
el
motivo, que hubo, creo, problemas con los terrenos, había bastantes problemas en la anterior dirección, y uno de ellos pues les llevó a hacer el cambio, y el siguiente fue a cambiar la organización entera. Desde hace 3 años empezamos a participar en el evento, hace 2, el año pasado, fue cuando ya estamos en solitario, esta nueva promotora, y nos quedamos con las ganas, queríamos presentar un nuevo Sansan, que ya se veía apuntada a maneras desde el diseño de la propia imagen del festival, al propio cartel. Creo que dio un salto cualitativo, y este año repetimos fórmula, vamos con todo, vamos a hacer el evento que viene a inaugurar la temporada de festivales. Y eso nos obliga a ser un evento de calidad, un evento singular, diferente a los demás y con unos estándares de calidad bastante potentes. Esperemos que este año lo podáis disfrutar todos.
Y para eso, para que pueda ser mucha la gente que se acerque a Benicàssim, aparte de tener estos estándares de calidad, ¿qué ponéis en la parrilla? ¿Con qué artistas venís?
En la parrilla contamos con una dirección artística espectacular a manos de Isabel Sánchez y Germán Quimasó, de Son de Tres, y pues es una mezcolanza de, creo que, lo más destacado. Lo bueno de nuestro cuartel, lo entiendo yo eso, lo bueno de esta programación es que se cuidan todas las líneas, no solo las grandes, la que contamos con artistas como Leiva, La Casa Azul, Zahara, Miss Cafeína, Dorian, El Canca, Joel López, ¿no? No solo esas primeras líneas grandes, sino también cuidamos las medianas y las pequeñas, esos artistas que son referentes ahora mismo. Comentábamos que Carolina Durante, con un primer disco, se ha posicionado como una de las grandes bandas de este país. Por supuesto que está también en el cartel del Sansan Festival, pero tenemos a Derby Motoretas, tenemos a Los Estanques, tenemos bandas que hay que tener muy en cuenta, tenemos a Cea Mais, y luego también pues tenemos un poco para todos los públicos. Hay un poco de toques urbanos con Loco Playa, es decir, Don Patricio, Ovejo y demás. Tenemos a Glitch Guials para pasárnoslo bien, a las Chillers, un poquito de todo, pero con mucho cuidado en todos los aspectos, hasta en lo pequeño, y que yo creo que esos pequeños detalles, ese mimo para todos esos detallitos, es lo que nos hace diferentes y lo que nos pone en este nivel.
El hecho de que sea un poco antes de la llegada del verano puede ayudar a que haya más gente, porque quizá luego vienen tres o cuatro que, aunque puedan ser para perfiles diferentes de público, pues claro, al final dices, pues es que no llegamos a todo.
Pues sí, no, está clarísimo. Es decir, ahora mismo hay 896 festivales se celebraron el año pasado en nuestro país. Es decir, a casi dos o tres por día. Es decir, que no nos aburrimos, eso está bien. Y pues la fecha para nosotros es puede ser un hándicap, puede ser como todo, una amenaza o una oportunidad. Así que nosotros nos quedamos siempre en lo positivo, somos de que es una oportunidad, somos las mejores vacaciones, como decimos, de tu vida, vacaciones de Semana Santa, cambiamos la pasión de las procesiones por la pasión por nuestros artistas preferidos, la penitencia también la cambiamos, la de sufrir ahí de rodillas por la resaca que tendremos el lunes, evidentemente, y pues una Semana Santa alternativa y que marca el inicio de una temporada.
Y ya está, y que no es incompatible si alguno también quiere ir a alguna procesión, escucha, que también por esta zona hay muchas.
Es otra de las cosas que tenemos, esa singularidad. Puedes estar por la noche a las 8 en una procesión y a las 12 bailando con Dorian.
Y ya está. Y el plantel perfecto para ese día.
Y mejor. Creo que con esa mezcla te ganas el cielo.
Y ya está. Lo tiene todo medido, Roberto, lo llevas todo medido.
Ay, ya. Sí, sí, sí.
Siempre se preguntan, no sabemos si es que al final los periodistas somos muy pesados por esto de las novedades. ¿Hay novedades en el Sansan 2020?
Sí, vale. No sois muy pesados. Creo que es nuestra obligación que cada año mejorar.
Hay algo nuevo, ¿no?
Si no, nos quedaremos estancados y no nos gustará. Entonces, claro que hay novedades. Novedades de este año. Tenemos novedades en cuanto a alojamientos. Tenemos alojamientos exclusivos que se llaman Sansan Resort y Villa Sansan. Son algo que tienen de especial, pues que hay DJs, que es un festival en sí, el hotel.
Es como un complejo, ¿no? Que tiene.
Sí, es un. Y, bueno, son hoteles que ya existían, pero totalmente exclusivos para el festival. ¿Qué cambia? Pues que los horarios. La limpieza empieza a las 12 de la mañana. Para que todo el mundo descanse. No hay desayuno a las 10. El desayuno o el brunch, en los casos, depende del hotel que elijas, es a partir de las 12. En el Sansan Resort tenemos actuaciones en directo. Habrá una actuación de un grupo potente que actuará en exclusiva en el hotel para los clientes. Y tendremos DJs también todos los días. Ese es el cambio en los hoteles y en los alojamientos, porque también tenemos la zona de camping, la hemos convertido en glamping. ¿Qué significa esto? Que la tienda de campaña ya está montada. Que vengas a disfrutar. Queremos que disfrutes del minuto uno. ¿Qué más novedades tenemos? Tendremos un día de programación de día gratuita en Benicassin. Será una programación de calle, tendremos un pasacalle musical, haremos actuaciones en la calle para que todo el mundo lo pueda disfrutar y para que disfrutemos también el día. Y, cómo no, este año estamos súper contentos, lo dejo para el final. Por eso, por otra de las novedades que para mí es muy importante y me hace mucha ilusión, que es el concurso de talentos que tenemos, que hemos hecho en colaboración con el club de con el Villarreal Club de Fútbol, se llama Croc Talent, y que, bueno, era una forma de dar cabida y de que el festival no se quede solo en Semana Santa en un fin de semana y viene un promotor, hace sus cositas y se va, sino que nos impliquemos y nos mezclemos con la comunidad. Para mí es fundamental que hacemos un festival no solo como negocio, sino porque es nuestra pasión, y creo que una de las obligaciones de este tipo de eventos es dar cabida al talento local y de la donde se celebre el festival. Así que esto nos llevó, por un lado tenemos un artista que es Rocket DJ, que es de Benicense, de Benicassim, y por otro lado nos llevó a hacer este acuerdo con el Villarreal, del que estamos orgullosísimos y por el que hay ahora mismo 10 aspirantes a participar en el cartel de Sansan de este año. Tienen su dotación económica para tener también descubiertos sus gastos, están actuando las previas de cada partido en el Estadio La Cerámica, con lo que... pues no sé, es un, para mí, ya te digo, es uno de los proyectos que más orgulloso estoy. El que el festival no se quede solo en el momento del evento y el momento divertido, sino que trascienda un poco más allá a la sociedad, que dé una oportunidad a esos jóvenes talentos y que se mezcle con otros actores sociales, como en este caso no podía ser más maravilloso que el Villarreal Club de Fútbol.
Y bueno, y siempre he pagado, ¿no? Porque por aquí han venido muchas bandas que dicen, es que piensan que esto es afición, ¿no? Y que también queremos ya no ganar mucho, pero bueno, mínimo cubrir, ¿no?
Hombre, por favor, está clarísimo. Además, nosotros somos de los que nos gusta seguir con todas las legislaciones, ¿no? Entonces, una de las obligaciones que tiene cualquier persona que venga a trabajar a Sansan, a nuestros festivales, es estar dado de alta. Entonces, si yo parto de la base que tú vas a estar dado de alta, no te puedo decir luego que no vas a cobrar, ¿no? Entonces... creo que es uno de los mensajes que creo que hay que mandar. Hay que ser conscientes de que los festivales debemos cuidar mucho a los artistas, porque creo que es parte del negocio. Intentar montar un negocio donde una de las partes no cobre, entre comillas, significa que ese negocio está mal planteado porque habrá siempre un perdedor. Entonces, pues apoyamos y aportamos nuestro granito de arena en ese punto también.
Uh-huh. Aparte de esto, leíamos el tema de los transportes, el AVE low cost, que creo que también, bueno, pues habrá gente que llegue porque viene gente de toda España. No sabemos si también es un festival ya que mira al mercado internacional. Aunque este año internacional, bueno, no sé lo que pasará con el coronavirus, ¿no? Que estamos con esto en boca de todos, ¿no? Pero bueno.
Pues sí, es decir, viene gente de toda España, el festival, pues el 50% del público que nos visita es de Madrid, la Comunidad de Madrid. Luego está la Comunidad Valenciana y luego Aragón. De Zaragoza también es otro de los puntos muy fuertes que atrae público, y luego desde todos los puntos de la geografía, incluso de Canarias y demás. Y a nivel internacional, no nos destacamos como por ser un festival internacional, aunque tenemos siempre nuestros apuntes. Este año contamos con Bombay Bicycle Club y con Chef Special de Holanda. Es un grupo un poco desconocido, pero que estoy seguro que va a ser la sorpresa del festival. La calidad es espectacular. También tenemos a Too Many DJs. Y sí, buscamos también, porque nuestra función, aparte de ser un motor cultural, ¿no?, y un motor, una activación social también, tiene que ser una activación turística lo que hagamos. Así que no dejamos de mirar, y es más, estamos trabajando para hacer eso muchísimo más visible. Y cada año tener un país invitado.
Así que puedan venir, porque ¿a cuánta gente esperáis en esta edición?
Pues este año estamos trabajando para 15.000 personas, nuestro aforo, y ahora mismo pues estamos al 80%, nos quedan unos 4.000 tickets por vender. Creo que no habrá ningún problema para agotar el sold out. Si alguien está con las dudas, que no lo deje al último momento, porque son muy pocas las entradas que quedan. Y muy fuerte el ritmo de venta, ya estamos justamente en el último tramo y se está notando. Así que de aquí un llamamiento a todos, que no nos despistemos este año, porque esperamos poder celebrar una edición con 15.000 personas diarias.
Que se dice pronto, la franja de edad, un perfil muy joven, aunque hay bandas que pueden tener seguidores de 40, 50 o la edad que sea.
Sí, no nos destacamos justamente por el perfil más millennial, ¿no?, o más juvenil, sino nuestro target está entre los 27 y 35. Es un festival un poquito más adulto, de ahí que seamos menos voluminoso. No buscamos un público, ¿no?, sí, masivo, sino buscamos un poquito ese confort, esa calidad, esa singularidad. De hecho, nosotros la zona de acampada es súper pequeña, es decir, sacamos 1.600 plazas y es lo último que vendemos. Primero agotamos todos los hoteles, todos los apartamentos.
Eso ya habla, ¿no?, de...
Sí, del tipo de público. Es decir, no es justo lo que buscamos, creo que nos interesa. Yo estoy encantado con nuestro público, ¿no?, y con el ambiente que se genera ahí dentro. Creo que es mucho más cómodo para todos. Y luego, pues también para la propia ciudad y nuestro propio anfitrión. Es un público de calidad, es un público que sí sabe consumir un arroz y pagar por el 16, 23 euros, no pasa nada. No está buscando la comida rápida de 1,5 euros. Entonces, creo que lo agradecerán, porque justamente la zona es turística y tiene muchas cosas que ofrecer, tanto en establecimientos y hotelería como en gastronomía, sobre todo gastronomía. Yo soy muy comilón.
Así hay que cuidarlo todo.
Y joder, es ideal para disfrutar. Yo cuando me lo planteo el festival es como lo veo maravilloso, porque qué mejor que comerte un arroz riquísimo a mediodía o unas alcachofas ahora, bueno, no sé si estamos en temporada, ¿no?
Pero sí, en Benicarló
ahí están unas alcachofas de Benicarló ricas, y luego verte tus conciertos. Eso para mí es maravilloso. Espero que lo compartamos con mucho público, que de momento va bien la cosa.
Así que es un poco lo que a ti te gustaría ir pagando, lo que se intenta ofrecer.
Sí, un poco la revolución que hacemos es que nuestro modelo de negocio, el centro del negocio está el cliente. Para nosotros es fundamental. Por eso no solo cuidamos una programación que te atraiga y te lleve dentro, sino cuidamos luego todos los aspectos. El recinto de conciertos se ha pensado muchísimo para que sea muy transitable, muy cómodo y muy práctico, aparte de funcional, para que todo el mundo encuentre su espacio. Estamos poniendo muchas activaciones para que todos disfrutemos del día, independientemente de que queramos ver o no una banda. Trabajamos muy duro también en el food market para tener una selección, lo que decía, que busque la calidad, porque creo que es compatible. No se limita solo a yo he vendido las entradas, a la que vengan
y ya se apañarán, ¿no?,
el resto, que corran, ¿no? Me da igual, pues si le doy un lo que decía, un panini congelado y de que me cuesta 0,8 céntimos y se lo vendo a 3 euros, pues es mucho más negocio. No, para mí no es negocio. Sería una forma rápida de generar dinero y sería una forma rápida de perder un cliente. Ajá. Yo intento fidelizar. Por eso pongo al cliente en el centro de mi negocio. Por eso yo siempre digo a nivel coloquial que hago un festival como si yo fuese el público, como me gustaría que fuese. Y creo que hacia ahí tenemos que tender. Es decir, hay que ofrecer más calidad al público. Lo bueno de la competencia, y como a veces se comenta, del boom de los festivales o la burbuja, es que va a hacer subir el nivel. Y en esa pelea queremos estar y vamos a estar con Sansan Festival.
Y la gente que quiera, bueno, estaba ahora consultando en la página web, supongo que la gente, ¿no?, que puede ir está muy habituada a esto de las redes sociales, 60 euros, 110, hay de diferentes tipos, ¿no?, como siempre, pues claro, cada uno las necesidades que tenga.
Correcto, hacemos ahí entradas para todos. Es
también
decir,
individuales de día, ¿no? Dijéramos.
Partimos, sí, del abono de los 3 días para disfrutar todo el festival. Luego tenemos entradas de día por si alguien no puede ir las 3 fechas. Tenemos también abonos premium, zonas VIP y zonas Gold, aunque estas últimas están agotadas. Cada una tiene sus ventajas para disfrutar los festivales o el festival como cada uno prefiera. Y luego tenemos una entrada también que es el abono kit, que quiero destacar porque entendemos que la música debería ser accesible para todos y sobre todo para los niños. Entonces, los menores de 16 años, como tienen que ir acompañados, hemos hecho un precio único, que es un abono por 10 euros. Sí cobramos a todos los menores, aunque tenga un año. ¿Por qué? Porque ya tiene su seguro, tiene su control de aforo, lo que hablábamos de la seguridad al principio. Pero es un precio simbólico, son 10 euros para los 3 días, no va a subir, va a costar lo mismo cualquier día, y es un poco también un llamamiento para que, pues eso, porque entendemos, además yo también lo entiendo así, que justamente como yo luego trabajo con la música y voy a ofrecer más eventos de ese tipo, pues para mí es obligatorio casi abrirle las puertas
cultura,
a los menores.
¿No?
Si no, ¿cómo voy a querer que de mayor vengan a sigan conociendo la música? Entonces, pues lo hemos visto así, lo entendemos así y así lo hemos hecho. 10 euritos, 3 días, para que no haya ningún problema y que los menores puedan estar tan a gusto también disfrutando de la música en directo.
Y que cuando sean mayores digan, mira, me acuerdo yo cuando tenía, si te acuerdas, ¿no?, cuando tenías 3 o 4 años, pues mira, ahí
yo
está,
creo que
¿no?,
esas cosas quedan en la memoria, quedan, ¿no? Y creo que, pues en cualquier caso, siempre que sea, pues hay muchas más cosas, evidentemente, pero música creo que es positivo, alegre y vital.
Y ya está. Roberto, supongo que tendremos ocasión de hablar, ya es que me paso yo, de hablar en unas semanas, pero bueno, yo creo que has dado ingredientes suficientes para que la gente confíe, pero si alguno está así aún mirándose la agenda, ingredientes para invitar y que se hagan con su pase del Sansan.
Pues ingredientes, uno de los carteles del año, uno de los carteles más importantes de este año, para empezar. Ingredientes, para todos aquellos que conozcan ya el Sansan, les quiero invitar este año a que descubran el cambio que hemos hecho en el recinto y en el concepto del festival. Creo que va a ser una maravilla, no quiero adelantar muchas más cosas porque hay sorpresitas, pero creo que simplemente el cambio que van a ver los que lo conocían va a ser impresionante, y a los que no lo conocían, pues es justamente que es un festival digno de participar, en el mejor recinto de festivales del país, un festival cómodo, que intentamos evitar todo tipo de colas para que fomentar el disfrute y que la experiencia sea única. Así que sí, un llamamiento para todos, que además son los últimos abonos que nos quedan, así que venga a www.sansanfestival.com y darle a comprar.
Pues bueno, esperemos que este sí que sí os quitéis la espinita y toda la gente esta que se quedó a las puertas tan cerca, ¿no? Roberto Recuero, muchísimas gracias y hablamos en breve.
Un placer, Sheila.
Fem una xicoteta pausa de seguida, més convidats.
La moda es estilo, arte, colores, tendencias. La moda es que aquí y ahora con descuentos de hasta el 50% en marcas como Annie Jevai, Pepe Jeans, Liu Jo o BSB. Viste con distinción en Kaki Moda Joven, calle Colón 1 de Villarreal.
Un any més, Fundació Caixa Rural vol ajudar a desenvolupar l'activitat de les entitats socials de Villarreal. Per això obri el termini per a que les entitats presenten les sol·licituds a les subvencions de 2020. Des del 7 de gener i fins al 21 de febrer, a través de la pàgina web www.fundacióncaixarural.org.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un ASMO.
Llévate 2 gafas MO graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser MO, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
¿Qué has hecho este fin de semana?
He ido a un spa, me han hecho un masaje y me he quedado como nuevo.
A mí no me hace falta salir de casa para relajarme.
¿Y eso?
Me pongo mi música preferida, me siento en mi sillón relax y me dejo hacer. Es maravilloso.
Este mes disfruta en Todescans de las mejores opciones en sillones relax. Los hay de palanca, manual, eléctrico, levantapersonas. Ven y elige el sillón que más te guste en Todescans, Avenida Francia 6 de Villarreal, junto a estación.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
En Juanjo Jove te proponemos que disfrutes de las rebajas. Ven y aprovecha los descuentos de hasta el 50%. Es el momento de renovar tu armario y estar a la moda con el mejor estilo de Juanjo Jove. Visita nuestras rebajas en la calle Mayor San Jaime 4 de Villarreal.
Ven a la Taberna de Alba y disfruta de las cenas y digestivos que te ofrecen y ahora con un nuevo centro de ocio, Núcleo Pub. No esperes a que te lo cuenten. La Taberna de Alba, un lugar hecho para ti en calle Covasanta 43 de Villarreal, de lunes a sábado de 6 de la tarde a cierre. Y la mejor diversión en Núcleo Pub, calle Aragón 3, frente Pizzería Bon Gust, los viernes y sábados de 10 a cierre y los domingos de 7 a cierre.
Exfincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Exfincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Exfincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Quart d'hora per arribar a les dues de la vesprada. Continuem en directe a la 92.2 de la freqüència modulada i tot i que ja vam parlar d'aquesta iniciativa fa uns dies amb un altre integrant del circ Raluí Legacy, avui ens acompanya altra també d'aquestes integrants, altra de les protagonistes d'aquest espectacle que presenten aquests dies a Villarreal. Nitxela, Raluí, molt bon dia, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Un placer hablar, creo que hablamos ya hace un par de años, ¿no?, que vinisteis por aquí ya.
Sí, hace dos años estuvimos aquí en Villarreal y, bueno, por la acogida de la gente, del público y todos los mensajes que recibimos en redes sociales y otras cosas, pues hemos decidido volver.
¿Y por ahora qué tal está siendo esta respuesta?
Pues muy bien. La verdad que como hemos cambiado de espectáculo, la gente estaba muy a la expectativa de lo que íbamos a traer este año, este nuevo año, y hemos traído este espectáculo que se llama The Magic Formula, y la gente, hay mucha gente que vino hace dos años que están repitiendo, y gente nueva también que dicen, ay, mira, yo había escuchado hace dos años y no pude venir, y ahora estoy aprovechando, estoy aquí viendo la función, el circo y tal, así que muy contentos.
Empezasteis la semana pasada, esta es vuestra segunda semana, ¿hasta cuándo estáis? Porque creo que ya falta poquito.
Sí, estamos hasta el final de esta semana, el domingo es el último día, el día 1, así que, quedan pocos días, hay que aprovechar.
Para la gente que no sepa exactamente en qué consiste este nuevo espectáculo, Nitxela, nos gustaría que nos explicaras o nos dieras alguna pincelada de qué podrá encontrar la gente.
El espectáculo se llama The Magic Formula y una de las fórmulas claves para que este espectáculo funcione es la magia. Tenemos muchísima magia durante todo lo largo de la función y eso gusta mucho tanto a mayores porque sorprende, como para niños que también les parece increíble. Y tenemos magia cómica durante toda la función con el mago presentador que hace como magia, interactúa gente, luego tenemos magia que aparecen y desaparecen personas, luego cambios de vestuario que, bueno, cambian de vestuario de colores, en fin, mucha magia, mucha comicidad, mucho humor, es como, el espectáculo es como una fiesta, así que sales con la energía renovada, rejuvenecido y con buen rollo.
En tu caso, ¿dónde puede verte la gente? ¿Cuál es tu número?
Hace dos años hicimos un número de patines junto a mi hermana Emily y este año hacemos un número de monociclo, que es como la bici de una rueda, lo de toda la vida, pero haciendo piruetas, haciendo como llevándolo como un poquito más al riesgo, porque tenemos como monociclos, esas bicicletas altas de 4 o 5 metros. Entonces, bueno, me verán en esa actuación. Y luego durante las 2 horas entro y salgo todo el rato, camuflada, sin camuflar, con peluca, sin peluca. Así que hay que fijarse bien porque estoy por todos lados.
Así que es un ir y venir constante, ¿no?
Sí, todos. Bueno, somos 25 artistas, 25 sí. personas que trabajamos en la pista durante las 2 horas de función. Entonces, cada uno tiene su especialidad, su actuación, pero luego nos camuflamos y nos ayudamos los unos a los otros, colaboramos con los compañeros, salimos si hace falta. Es decir, que hacemos varias coreografías conjuntas. Entonces, bueno, es como una fusión de muchos países que al final queda bien.
Te oíamos en alguna entrevista, ¿no?, que de las muchas que os hacen, ¿no?, en vuestra gira, que también habéis aprendido a caer, ¿no?, y supongo también mucho tiempo de ensayo, además un espectáculo que creo que acabáis de representar ahora en mayo después de casi 2 años de gira, así que está bastante mascado, ¿no?, el show.
Sí, llevamos casi 2 años de gira. Son los últimos meses con este espectáculo de Magic Formula. Hemos estado en Valencia con mucho éxito y los números que llevamos son de bastante riesgo. La gente pues tiene el corazón en un puño cuando viene. Incluso yo, viendo a mis compañeros, digo, madre mía, vaya tira lo que haces. Entonces, claro, hacemos cosas que llevamos el cuerpo al límite, pues supongo que como cualquier atleta profesional, cualquier gimnasta, y nos hemos caído tantas veces entrenando nuestra actuación. Cada ejercicio está súper entrenado, como es que no sé cuántas, es que todos los días, miles de veces. Entonces ya sabes cómo caer. Si a la hora de la función hay algún fallo, alguna cosita que pasa, ya sabemos cómo reaccionar para que nos hagamos el menos daño posible dentro de lo que se pueda. Así que normalmente está todo controlado. Pero bueno, eso es lo que le gusta a la gente también, sí. El riesgo del circo, el riesgo del directo, el que nunca vas a ver dos actuaciones iguales, y por eso la gente repite, porque nunca sabe lo que va a pasar.
Así que obviamente artistas, pero también, como comentabas, atletas, ¿no? Porque tenéis, suponemos, una disciplina también muy férrea.
Sí, y además hay muchos chicos, y tenemos ucranianos, rusas, que vienen del mundo del deporte, del mundo de la gimnasia, del mundo de la preparándose para olimpiadas, etcétera. Y entonces, cuando ya se retiran de eso, que se retiran a una edad muy
jóvenes,
temprana, a los 23, 24, ya no sirven para las olimpiadas. Entonces, que se reinventan y van a parar al circo haciendo cosas increíbles, poniéndole coreografía, baile, bueno... Como muchas cosas, no solo el factor de lo que hacen, también hay que vestirlo, hay que coreografiarlo, y entonces eso acaba quedando como un número del circo muy bonito.
Uh-huh. Una magia, ¿no?, la de todos los ingredientes, todas las personas que lo hacéis, también el espectáculo, ¿no?, que gira en torno a la magia, pero en el caso de Raluí, pues mucho más, ¿no?, todo lo que envuelve, porque realmente es un espectáculo en sí, todo el montaje de todas las caravanas que lleváis.
Bueno, las caravanas son de principio de siglo y la estética es como muy antigua, entonces es algo que sí que puede ser que hayan visto en alguna foto nuestra o lo que sea, pero nunca han podido vivir esa experiencia y no la van a poder vivir si no vienen aquí. Entonces eso también es un plus para la gente, porque no es venir al circo, voy al circo, voy al teatro, voy al cine, no, es vivir una experiencia, es entrar, es ver a todos los personajes súper curiosos porque vamos vestidos todos como en esa época, es la música, el ambiente, el entorno, la sala, es como todo que te hace como, dices, ¿dónde estoy? Esto yo nunca lo había visto, o al menos nunca lo he podido, ¿sabes? Vienen muchos abuelos también con sus nietos para enseñarles cómo era todo antes, y es como muy auténtico, porque todas las caravanas y todas las piezas son antiguas de verdad, no son réplicas ni nada. Entonces es como una experiencia que hay que vivir a veces, una vez en la vida al menos.
Y para todas las edades, porque a lo mejor hay gente que dice, bueno, es que yo tengo una criatura muy pequeña y no sé si aguantará 2 horas de espectáculo.
A ver, yo no sé si los niños muy pequeños, que también vienen, y claro, no lo entienden como los mayores, pero sí que les encantan las luces, les encanta ver a la gente vestida, todo eso, la purpurina, el brillo, pero yo también lo recomiendo mucho, y suele venir mucho gente joven, porque yo a veces a mis amigos, oye, vente a verme, ay no, que el circo es para niños pequeños, no, el circo se ha reinventado como todo, tenemos un espectáculo que no aburre a los mayores y a los niños, sin entrar en groserías ni cosas de esas, pero que todos mis amigos cuando vienen repiten, vienen parejas, vienen gente joven, sobre todo es un espectáculo para adultos y para mayores, porque lo entienden más, lo aprecian, el humor es muy actualizado, ya no hay el típico payaso, ahora son cómicos, son monologuistas, son gente que viene del teatro, entonces como que ha cambiado.
Así que un espectáculo pensado para la familia. Y Nietzsche, como no queremos robar más tiempo, porque seguramente os toque los preparativos previos, ¿no?, a la actuación de esta tarde, nos gustaría que nos lanzaras una pregunta de lo que nos has estado contando para que la gente conteste a través de nuestras redes sociales y pueda entrar en el sorteo de entradas para ir al circo. ¿Qué pregunta quieres que lancemos de lo que nos has comentado?
Pues les voy a decir hasta qué día estamos en Villarreal, también para que les quede claro que tienen pocos días para venir a vernos. Así que, ¿hasta qué día está el Circo Raluí Legacy en Villarreal?
Pues bueno, esperemos que sea mucha la gente que responda, y los que no se queden con la entrada o las que no ganen, pues que se hagan con esta entrada y disfruten de un espectáculo que pocas veces, ¿no?, se puede ver tan cerca.
Sí, además que estamos en Villarreal, tenemos precios muy económicos desde, bueno, todo un abanico de precios muy amplio. En www.circoraluy.com tienen ofertas, o sea que es para todos los bolsillos, y que lo vengan a disfrutar porque no se arrepentirán.
Pues bueno, esperemos que así sea, que vayan, que llenen cada función de la que os queda. Nietzsche, muchísimas gracias.
Hola.
Y bueno, esperemos en un par de años volver a hablar, que buena señal.
Ojalá.
Sería.
Ojalá. Pero de momento aprovechar esta vez, porque nunca se sabe, pero sí, seguro que repetiremos, nos encanta.
Bueno, esperemos que vaya muy bien, y recordar la pregunta: ¿hasta cuándo está el Circo Raluí aquí en Villarreal? Nietzsche, muchísimas gracias.
Muchas gracias a ti.
Doncs nosaltres fem una xicoteta pausa i va, anem a ajudar una miqueta a que la gent puga optar a aquestes entrades al Circo Raluí.
Tras el éxito en Burriana, el Circo Raluí Legacy llega a Villarreal para presentar su nuevo espectáculo The Magic Formula. 2 horas de un impresionante show lleno de magia y humor. Desapariciones, equilibrios, contorsiones, números únicos en todo el mundo. Es The Magic Formula, el nuevo espectáculo de Circo Raluí Legacy que no te puedes perder. Del 19 de febrero al 1 de marzo en el Jardí de Jaume I, en la calle Cardenal Tarancón. Compra ya tus entradas en circoraluí.com. ¡Te esperamos!
¿Y tú cómo has vingut? Yo a peu.
Yo he vingut en bici.
A peu, en bici, amb el coche, siga com siga, reposta o fes les teues compres a la tenda taula de la cooperativa. La cooperativa ara és més accessible. Vine i descobreixo. La cooperativa Avenida Castelló 75 de Villarreal.
Un any més, Fundació Caixa Rural vol ajudar a desenvolupar l'activitat de les entitats socials de Villarreal. Per això obri el termini per a que les entitats presenten les sol·licituds a les subvencions de 2020. Des del 7 de gener fins al 21 de febrer, a través de la pàgina web www.fundaciocaixarural.org.
Ahora en Pepephone puedes acumular los gigas que no gastes en un mes para gastarlos el siguiente. Por eso yo he acumulado todo el aire necesario para contarte este anuncio sin volver a coger aire. Ahora con Pepephone, 25 gigas acumulables, fibra 200 megas y llamadas ilimitadas por 48,90 euros al mes. Sin permanencia y con principios incluidos. Pepephone. Ay.
Tu móvil, tú eliges. Distribuidor autorizado de Pepephone en Avenida Francisco Tárrega 53 de Villarreal.
Bienvenidos a la era del nuevo Nissan Juke, el crossover coupé con un diseño revolucionario y la última tecnología para que conducir sea una experiencia increíble. Pero a ver, espera, para.
Es que no sé qué hago grabando este anuncio, si ya puedes ir a tu concesionario, probar el nuevo Nissan Juke y comprobarlo por ti mismo.
Nissan, innovation that excites.
Satra, Avenida Valencia 223, Castellón.
Y en Villarreal, carretera de Honda.
Nos gusta implicarnos y darlo todo por y para nuestro alumnado. Abogamos por el trato directo y personalizado, porque tú eres Estuditecles. No lo dudes y visítanos en nuestras instalaciones de la calle Molino de Villarreal, donde te informaremos de nuestro amplio catálogo de cursos.
La fibra de Másmóvil cuesta muy poco, incluso mucho menos que animar una fiesta.
¡Conga!
Y es que la fibra de Másmóvil cuesta tan poco que es gratis para siempre contratando una línea móvil. Y además, las líneas adicionales en tu móvil a mitad de precio también para siempre.
Infórmate en Tu Móvil, tú eliges. Distribuidor autorizado de Másmóvil en Avenida Francisco Tárrega 53 de Villarreal.
Másmóvil, y empieza a ahorrar.
Va, ¿on quedem?
On anem a quedar?
On sempre?
A la Lúchola!
Lucciola, el miglior lloc on degustar la autèntica cuina italiana. Lucciola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Villarreal.
Restaurante Hierbabuena Villarreal te ofrece paellas a leña, almuerzos a la brasa o menú diario. Ven a disfrutar de auténtica cocina casera de calidad. Encuéntranos en Camí Travesa 16 junto a la Volkswagen. Restaurante Hierbabuena Villarreal, abierto de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Visítanos en Facebook o reserva al 642 16 47 27. Restaurante Hierbabuena, como en casa.
La fibra de Másmóvil cuesta muy poco, incluso mucho menos que animar una fiesta.
¡Conga!
Y es que la fibra de Másmóvil cuesta tan poco que es gratis para siempre contratando una línea móvil. Y además, las líneas adicionales en tu móvil a mitad de precio también para siempre.
Infórmate en Tu Móvil, tú eliges, distribuidor autorizado de Másmóvil en Avenida Francisco Tárrega 53 de Villarreal.
Másmóvil, y empieza a ahorrar.
Recorrer esa ciudad.
I nosaltres estem a punt d'arribar a les dues de la vespre de temps. Per a l'actualitat esportiva amb Javi Mata i el seu equip, nosaltres ens retrobem demà a partir de les 12 i 5. Que passen una molt bona vesprada. Adeu.
Yo quiero